El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia, benvinguts al matí del cap de setmana. Espero que estigueu tenint ja aquestes primeres hores de diumenge un molt bon dia. Estarem vosaltres, com bé sabeu, fins dos quarts de nou. I avui comencem el programa doncs, parlant de motos clàssiques. No sé si sou fanàtics, si us agrada el món del motor, però volem parlar de motos clàssiques i també d'un local que té molt a veure amb això. Parlem ara de l'únic taller de Catalunya centrat en la restauració de motos clàssiques. Es diu Restaura la Moto, està situat a Lleida i, com dèiem, està centrat exclusivament en això des de fa 5 anys, quan en Rafael Roig, nascut a Lloret de Mar, va decidir fer un canvi radical a la seva vida i dedicar-se professionalment a la que era la seva afició, la seva passió. Ara, com dèiem, celebren 5 anys i ho fan, diuen, activant records. Rafael, molt bon dia.
Hola, bon dia, Marc, què tal? Com estàs?
Què tal? Ho feu, clar, com vosaltres mateixos dieu, activant aquests records de les motos clàssiques. Així és el nom que li poseu a aquests 5 anys com a aniversari, no?
Sí, d'alguna manera, quan estem fent una restauració de qualsevol tipus de motos més de 35 anys, el que fem és activar records. Jo m'agrada pensar que quan entra un senyor, una senyora, un xiquet per la porta i diu, hosti, voldria restaurar la moto de l'avi, del pare o la meva de petit, el que volen, en principi, és activar aquest record de quan veia la moto o quan l'avi anava amb moto o el pare o ell quan era més jovenet, bàsicament.
I tot això va sortir de l'afició que tenies per les motos, no? Pel motor, pel motociclisme. Com va ser el fet de passar d'una afició a passar de manera més professional, diguem?
Sí, mira, bàsicament, des dels 14 anys fins als 48 he estat en el món de la construcció immobiliària. Jo era analista immobiliari i, bueno, soc aparellador també, i estava en el món de la construcció. Mentre estava treballant en la construcció, doncs sempre vaig estar estudiant mecànica, m'agradaven les motos, era una afició, i a cop d'anar restaurant ara una moto, era una altra, per un amic, per un conegut, per mi, doncs, mira, va passar el salt. I vaig dir als 48 que dic, bueno, ja no segueixo rient com abans, això em fa riure, doncs vinga, va, canviem i anem a provar sort, a veure què tal.
I clar, imagino que algunes motos t'hauran fet més il·lusió, no? Hauran sigut més especials que unes altres. Quines són les més destacades que han passat pel taller i que has hagut de restaurar?
Mira, com destacades, te diria, com més antigues, millor. No tinc una preferència, si bé m'agrada molt les Royal Enfield, les BCA angleses, és una mecànica que m'agrada bastant, la mecànica alemana també, però m'agrada molt primeres espases, com per exemple una Yaya, una Osa Palillos, motos que són ja de 65 anys per món. I sobretot també de motos que no conegui, també m'agraden molt. O sigui, poder descobrir com funcionen, com s'han de restaurar, quines tècniques utilitzaven, això també m'agrada.
I com és el procés de restauració? Totes s'han de restaurar o què és el que s'ha de fer?
No totes s'han de restaurar. Jo almenys utilitzo una tècnica a través de la Carta de Turí, de la Convenció de Venècia, que la Federació Internacional del Vehicle Antic, aquí a Espanya, doncs la Federació Internacional del Vehicle, el que fan és donar un decàleg de com restaurar i mantenir aquests vehicles motor, aquests vehicles clàssics. I el que faig és adaptar-ho en el món de la moto. És a dir, aquest decàleg el transformo i assumeixo amb aquest decàleg doncs, unes tècniques molt concretes. No tot s'ha de restaurar, evidentment, sota el meu criteri, i és a dir, el que m'agrada molt és conservar i preservar les peces originals de les motos.
Clar, perquè així es manté l'essència, no podem dir de la moto, continua sent antiga, encara que funcioni bé, oi?
Sí, bàsicament és, una vegada restaurada, la moto funciona correctament i com el primer dia, gairebé, podríem dir, no? Sempre hem de tenir present que les motos restaurades tenen les peces originals en el 95%. Però, esclar, tot i això, tenen alguna petita holgura. Però funcionen molt bé, o sigui, no hi ha cap tipus de problema.
Clar, la majoria de comandes, això sí, són de vehicles de record, com abans comentàvem, motos, per exemple, de la infància de les persones, no, d'algun familiar que doncs la tenia, o per exemple alguna que es volia conservar, no, i que s'utilitzava com a paqueteria i que no i que ja no funcionen o que ja no s'utilitzen en el dia a dia. Imagino, clar, la persona que porta aquesta moto perquè l'arreglis, les cares d'il·lusió de després un cop veuen aquella moto funcionar de nou, restaurada. Suposo que deu ser una il·lusió impressionant, tant teva com d'ells, no?
Sí, sí, bàsicament és el que a mi m'omple més una vegada feta la restauració. A part de poder-la portar i fer uns quilòmetres amb la moto, doncs el que, una de les coses que més m'agrada és veure la cara que fan i de desencaix, de dir, hosti, si era vella, era un trasto, era un ferro, no? I del ferro que han estret. És una de les coses que més m'agraden, aquesta cara d'il·lusió i de que els ve el record al cap i et comencen a explicar les històries, què feien amb la moto, si era la de l'avi, si anava amb les eines. Ara he acabat de fer una Vespa i era de l'avi, que l'ha volgut restaurar el fill, i que era pels nets. Uh-huh. I m'explicava com anava de fuster de poble a poble amb les eines a mitja a la Vespa, no? Bueno, són històries molt maques i que a mi m'encanten.
Clar, amb tota una vida al darrere acumulada, no, fins avui, no? Fins sí, aquests sí. 5 anys que porteu vosaltres ja en marxa. Sí. Esteu a Lleida, però no només ho feu a Lleida.
Mira, el taller el tinc a Lleida. Treballo sol, tinc dos mans, vull dir, al final faig la feina que puc assumir, però estic a Lleida. Tot i això, m've gent d'arreu. Estic fent un parell de motos per València, de Mallorca. També estic ara mateix amb una d'un senyor de Bilbao, amb un de Figueres, una Ducati 175. Bueno, tinc diversos projectes oberts, a part gent d'aquí de Lleida, de les Contrades, de Barcelona, també de Granollers. Bueno, faig una mica d'on me demanen.
Arriben una mica de tot arreu. I actualment...
Sí, fins i tot te diria per riure una mica, eh? Sí. Tinc un client que estic en videoconferències per WhatsApp amb ell que viu a Dinamarca.
Déu-n'hi-do.
És molt estrany perquè estem en videoconferències per WhatsApp i li ensenyo, bueno, com el procés i tot, però és molt, molt curiós, em fa riure això també una mica.
I què vol, que li arreglis la moto?
Sí, té una Vespa, una 150, una motorbocolo, perdó, una 125, una motorbocolo que es diu, que era del seu avi, i bueno, me va demanar restaurar-la, i l'avi, abans de morir, vam començar, encara era viu, restaurant-la, i ara fa poquet, pobre, va morir, i va, almenys va poder decidir quin era el color que tenia que tenir la Vespa.
Fixa't.
I ara que gairebé ja la sigui acabant, està preciosa.
Fixa't. I, sí, clar, sí. Imagino que la moto l'hauran portat fins aquí, no?
Sí, sí, estava aquí, clar. i me la va portar, va venir un dia al taller, ens vam conèixer i cap problema.
Des de l'altra punta del món, des de Dinamarca fins a Lleida.
Sí, 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 jo vaig flipar, dic, hòstia, però bueno.
Això és bo, bones notícies i bona senyal de que confiïn amb tu per aquesta restauració i sobretot que l'avi hagi pogut veure i hagi pogut decidir també en gran part com vol que sigui aquesta moto, que després tindrà molts records precisament per això.
Sí, la veritat és que sí, que estic molt entusiasmat i des de que estic fent les tècniques de restauració a pàtina original com a restaurador acreditat d'alguna manera per la Generalitat de Catalunya, això m'ha donat més coneixement per part de la gent. O sigui, estic molt satisfet de com me truquen i quan m'expliquen i quan me consulten. Bueno, bé, jo estic molt content.
Al final una afició, doncs, per la que va valdre la pena apostar i que ara s'ha transformat en una professió que, mira, ja compliu els 5 anys i ja els podeu celebrar ben contents, perquè amb això que m'expliques la veritat és que ha estat tot un èxit i segur que així serà.
Sí, espero que sí. Per ara hem fet 5 anyets i jo estic supercontent de com està funcionant. Fa poc, com te deia ara, m'han donat el carnet d'artesà i m'han deixat que pugui acreditar totes les motos que faig com a distintiu d'artesania, otorgat per la Generalitat de Catalunya, i això m'emplena moltíssim. Clar. Quan t'otorguen aquest carnet d'artesà, que a tot Catalunya només n'hi ha 4, dius, ostres...
Alguna cosa estic fent agradable. Bé. Exacte.
Sí, espero que sí, que sigui així, no? Soc l'únic acreditat en motos, els altres són en cotxes, i, bueno, jo estic supercontent, la veritat.
Que bé. Doncs ens alegrem moltíssim, Rafael, i moltíssimes gràcies també per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta feina de recopilar tots aquests records i transformar-los en una moto clàssica, però també alhora moderna i d'avui en dia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Mari, gràcies pel teu interès i la vostra trucada i la conversa, molt, molt amable.
Gràcies.
A vosaltres.
I atenció, perquè Barcelona preveu que comandaments dels antiavalots de la Guàrdia Urbana portin pistoles elèctriques a principis de 2026. Tot i que encara no s'han adquirit i no es preveu poder utilitzar-les fins a principis de 2026, ja es treballa en els protocols. Concretament, el cos policial preveu que siguin comandaments de la unitat de reforç d'emergència i proximitat els qui les portin, i només es podran utilitzar si hi ha un risc racionalment greu per la vida o la integritat física. Els agents hauran d'avisar la persona requerida abans d'utilitzar l'eina i l'actuació s'enregistrarà automàticament. Hablamos sobre el tema con Eugenio Zambrano, del CESIF, de la Guardia Urbana. Eugenio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde la Guardia Urbana, ¿cómo veis que a partir del 2026 podáis utilizar estas pistolas eléctricas?
Bien, pues lo vemos como una herramienta muy necesaria, ¿no?, en el día a día, que se incorpore con el resto de herramientas policiales de las que ya disponemos, ¿no? Porque es verdad que de manera proporcional, ¿no?, y con la congruencia que se deben de utilizar y de oportunidad en cuanto al medio de los que disponemos, pues se incorpora para situaciones en las que no estaría adecuadamente, a lo mejor, utilizar otro tipo de herramientas policiales. Por lo tanto, atiende este requerimiento, o sea, esta incorporación de esas herramientas atiende a este requerimiento que desde CESIF hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años. Llega pues con algo de retraso, pero tenemos que celebrar que finalmente pues bueno, se incorpora en nuestro cuerpo policial, y la verdad es que estábamos ya esperándola con un cierto deseo ya.
Y sobre el hecho de que se tenga que utilizar en caso de riesgo extremo, o que, por ejemplo, se tenga que grabar, que automáticamente, ¿no?, porque se ve que salta automáticamente la grabación en el momento en el que sacas la pistola de los bolsillos. ¿Eso qué os parece? ¿Es más seguridad para vosotros? También supongo que, en este caso, para la persona que lo reciba, es una seguridad para ambas partes, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, ya las cámaras de grabación ya las tenemos incorporadas paulatinamente, se han ido incorporando como una herramienta también más de dotación individual para los policías, ¿no? Incluso le estamos pidiendo, en este caso, al Ayuntamiento de Barcelona, que lleguen, que lleguemos todos a tener una cámara unipersonal de dotación para grabar nuestras intervenciones. La pistola también tiene este método de grabación, y todo eso pues bueno, nos permite trabajar con una total transparencia, sin ningún tipo de temor a que se pueda poner en duda, ¿vale?, un uso, en este caso, pues bueno, injustificado de cualquier tipo de herramienta. Uh-huh. Por lo tanto, todos estos sistemas de control, bueno, nosotros los recibimos bien, no hay ningún problema.
Y antes de que se aprobara esta medida, ¿necesitabais, por ejemplo, que se aprobara algo así? ¿Vosotros en el cuerpo de la Guardia Urbana pedíais que existiera pues un tipo de medida como esta, más seguridad en este caso, más a vuestro favor, ¿no?, para que podáis usarla en caso de que haya un riesgo elevado? ¿Necesitáis, creéis realmente que necesitáis estas pistolas? Tal y como sí, está, sí, por ejemplo, hoy en día Barcelona.
Sí, de hecho, mira, hay un total en torno, ¿no?, a unos 280 municipios que ya disponen de este tipo de herramientas policiales. Podemos hablar de policías de la dimensión de Barcelona, como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Toledo, Granada, Sestao y otros municipios de aquí de Cataluña, ¿no?, que ya tienen este tipo de herramientas policiales y son muy adecuadas para el trabajo que venimos realizando. Nosotros debemos de atender a unas ciertas amenazas a terceras personas y también hacia el propio cuerpo policial, en la que debemos de disponer pues de todo tipo de herramientas policiales para poder neutralizar estas amenazas en favor de los ciudadanos o de la propia policía, causando el mínimo daño posible en este caso a esa persona que ejerce esa amenaza. Entonces, a ver, hay situaciones en las que, por ejemplo, pues no debería de utilizarse la pistola taser, que es un, en definitiva es un dispositivo de eléctrico, ¿no?, de transmisión de impulsos, bueno, que afectan en este caso al funcionamiento de las capacidades motrices del organismo, ¿vale?, en tanto que envía impulsos eléctricos de alto voltaje y de bajo amperaje, ¿no?, y de corta duración, que interfieren en las señales que se envían al cerebro, ¿no?, y incapacitan al sistema nervioso y motriz de forma temporal, o sea que no hay ningún perjuicio. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de herramientas que se deben de utilizar en otras amenazas, como son las lanzadoras, como son las pistolas de pimienta, que también las estamos reclamando, como son las armas largas, que también las estamos reclamando. Es que se deben de incorporar este tipo de herramientas últimas que acabo de citar a la policía. ¿Para qué? Bueno, pues para que en determinadas situaciones pues no podemos utilizar las pistolas taser o las pistolas, en este caso, de el arma de fuego o la defensa, y sí estas otras que acabo de citar, que se deben paulatinamente de seguir incorporando, en este caso, para las dotaciones policiales operativas que trabajan en vía pública.
Por lo tanto, aún quedan muchas medidas por aprobar, ¿no?, y muchas que continuáis pidiendo porque son necesarias a día de hoy desde la Guardia Urbana. Muchísimas gracias, Eugenio, por hablar con nosotros, por contarnos vuestra visión del tema, y hablaremos también a principios de 2026 para ver cómo va esta incorporación y en qué casos, por ejemplo, se ha ido utilizando. Gracias, Eugenio Zambrano, muchísimas gracias. Bien. Que vaya bien.
A ustedes, gracias, adiós.
Y sobre el tema de las pistolas eléctricas, hablamos también con Gonzalo de Oro, que es el presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, hablamos de esta aprobación, ¿no?, de que Barcelona prevé que los mandos de antidisturbios de la Guardia Urbana lleven pistolas eléctricas a principios del año 2026. Vosotros, por ejemplo, desde el partido, ¿cómo veis que se haya aprobado esta nueva medida de cara al año que viene?
Pues lo vemos, ¿qué te diría yo? Un poco estafa, y te voy a decir por qué. Nosotros fuimos los primeros en proponer, hace ya más de un año, en el Ayuntamiento de Barcelona, que la Guardia Urbana pudiera llevar pistolas taser, tal como llevan los mozos de escuadra o un montón de policías municipales en el conjunto de España, pero también incluso en Cataluña. El problema es que nos parece ridícula la cifra de 22 pistolas taser para una plantilla de 3.000 agentes de la Guardia Urbana. Creemos que no tiene sentido que las pistolas taser las tengan los mandos, y creemos además que estas deberían estar en la calle. De lo que se trata con las pistolas taser es que un agente de la policía no tenga que usar nunca o prácticamente nunca un arma de fuego. Si las pistolas taser que se compran son solo 22, repito, para una plantilla de 3.000 personas, y encima la van a llevar, digamos, los jefes, o van a estar en un despacho guardadas, creemos que no tiene ningún tipo de sentido y que es un brindis al sol. Y repito, y nosotros fuimos los primeros que las solicitamos en su día, se nos tachó, como siempre, de alarmistas, de fascistas, de todo de lo que se nos suele tachar. Al final el ayuntamiento, bueno, pues nos ha hecho caso, bienvenidos a Vox, ya nos gusta que nos hagan caso, aunque nos parece un poco ridículo que cuando nosotros lo propongamos nos digan que no por norma, pero hombre, si lo hacemos bien, 22 pistolas taser nos parece pues una cifra insignificante.
El reglamento ya indica, ¿no?, que se tendrán que utilizar solo en caso de que exista un riesgo extremo, ¿no?, racionalmente grave para la vida o la integridad física de las personas, y que los agentes tendrán que avisar previamente a la persona requerida antes de utilizar la herramienta, ¿no?, y que también se grabará la actuación nada más sacar la pistola, en este caso, pues del bolsillo. ¿Esto os parece correcto?
Nos parece exagerado. Realmente de lo que se trata es que los agentes de la Guardia Urbana estén bien protegidos, que tengan un arma que no es letal y que sin embargo es efectiva. De lo que se trata, repito, es de que un agente de la Guardia Urbana no tenga que utilizar prácticamente nunca un arma de fuego, porque un arma de fuego sí es letal y es mucho mejor siempre utilizar un taser que un arma de fuego. Ahora, si para utilizar el taser hay que preguntarle el carnet de identidad a la persona que estás apuntando, si tienes que decirle todo un reglamento en catalán y en castellano, y si resulta que el arma la tiene uno de tus jefes y tienes que llamar por teléfono para que te la lleve, nos parece completamente ridículo. Un arma tiene que ser algo que lleve pues un policía a mano y que cuando tenga que usarla la pueda usar. Se supone que los policías ya están capacitados para usar un arma de fuego. Pues si están capacitados para utilizar un arma de fuego, un arma que no es letal, como es el caso de un taser, creemos que toda esa burocracia es completamente absurda.
Hay descritas algunas normas de actuación de seguridad, ¿no? Como por ejemplo no dirigir el láser hacia los ojos ni disparar al cuello o a otras partes del cuerpo en ese momento, supongo que de tensión, ¿no? Teniendo en cuenta que en según qué lugares tampoco se va a poder utilizar, ¿no? Como por ejemplo manifestaciones o concentraciones en las que haya peligro para terceros. Es un momento muy difícil, ¿no? Que pasa todo muy rápido y que tampoco se va a poder saber y calcular con exactitud pues la actuación policial en este caso o dónde va a parar la pistola taser. No sé vosotros qué opináis al respecto, pero también es obligatorio después garantizar asistencia médica a esa persona, avisar de que vas a disparar, o sea, todo un seguido de recomendaciones y de obligaciones a la vez, que no sé si serán factibles. No sé vosotros qué opináis sobre esto.
Pues estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. No tiene ningún sentido que, primero, que no se confíe en la policía. La policía es gente formada, la Guardia Urbana es una policía muy profesional, pero muy profesional. Insisto en ello porque es importante ponerlo en valor. Y es una policía que está perfectamente formada, sabe cómo actuar en cada ocasión y ellos mismos, a pesar de que, como tú bien dices, en la calentura del momento, ¿no?, y en la tensión del momento, pues uno actúa un poco como puede, ellos no son una persona normal de la calle, son personas preparadas para actuar en momentos de tensión y ya saben que pues, igual que hacen con un arma de fuego, no apuntar a la cara, no apuntar a órganos vitales, en fin, es algo un poco ilógico que se desconfíe de policías profesionales y que no se les permita pues actuar acorde a las necesidades. Es decir, si hay una persona que está cometiendo un delito y el policía la lleva encima del arma, ¿qué es lo que debería ser? Pues evidentemente antes de utilizar un arma de fuego que es letal, lo lógico es que la apunte con el taser y que si no tiene más remedio, pues que la use, que lo único que va a hacer a la otra persona es pegar una pequeña descarga eléctrica que la dejará inmóvil unos segundos para que el policía pueda luego pues ponerle los grilletes o lo que sea, ¿no? En fin, yo creo que hay que confiar más en la Guardia Urbana, que es una policía, repito, muy profesional, y al igual que la llevan pues muchos cuerpos policiales, entre ellos los Mossos de Escuadra y, repito, y muchas policías locales de Cataluña, la Guardia Urbana de Barcelona, no son ni más lerdos, ni más tontos, ni más incapaces. Así que hay que darles confianza y de una vez por todas darle galones a la policía para que en casos de necesidad pues puedan defenderse y puedan protegernos a todos.
Y ya para acabar, Gonzalo, ¿creéis que falta alguna medida más, alguna medida de seguridad más aparte de esta arma? ¿Creéis que hay algo que aún falte en los cuerpos policiales para garantizar la seguridad de todos en general?
Yo creo que lo que más necesita la policía hoy en día es galones por parte de sus jefes y confianza. Desde el Ayuntamiento de Barcelona llevamos ya casi 10 años en los que, digamos, tanto Colau como Collboni con más disimulo, pero está en la misma línea que Colau, desconfía de la policía y los tratan un poco como si fueran los enemigos, ¿no? Hay que tener muy claro que la policía está para defendernos, que está formada por grandes profesionales, que ellos están trabajando en una profesión en la que tienes que tener pues un cierto amor por esa profesión, porque no es una profesión fácil, no es una profesión, digamos, normal. Necesitas un amor a la sociedad y un espíritu de sacrificio extra, y hay que confiar en ellos, hay que darles galones. Y repito, salen de academias donde salen muy bien preparados, son personas que pasan controles psicológicos, son personas que están completamente formadas, que están constantemente haciendo cursillos de renovación y actualizadas, y hay que confiar en ellos. Ellos son muy profesionales, y lo que hay que hacer es ponerse, un alcalde o un gobernante siempre tiene que estar al lado de su policía y nunca tenerla, como se tiene en Barcelona, siempre en tela de juicio.
Pues,
y lo más importante, más que las armas o más que, digamos, el equipo que pueda tener un policía, lo más importante es que pueda ejercer su labor de policía con total libertad y no dar por hecho que un policía, por el hecho de serlo, tiene que abusar. Hay excepciones, como en todas las profesiones, de policías que no lo hacen bien, pero son excepciones. Y no podemos tratar a los policías como si fueran pues personas peligrosas, porque ellos son los garantes de nuestra seguridad.
Pues Gonzalo de Oro, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por atendernos y por opinar sobre este tema, que seguramente a principios de 2026 ya tendremos en las calles de la ciudad. Gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y después de la publicitat parlarem de l'obsolescència programada i de la vida que té un telèfon mòbil. A vosaltres, a tu, que ens estàs escoltant, quant de temps et dura el telèfon mòbil? Cada quant te'l canvies? Et compres un de nou cada any? Te'l canvies cada 5 anys? Ets dels que no té massa cura i en els 6 o 3 mesos de tenir un mòbil ja se li trenca la pantalla o deixa de funcionar? Doncs avui parlarem de tot això i ho farem d'aquí uns minuts.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Esto ya está pasando.
Y la sequía,
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
2024, el año más cálido jamás registrado.
Más calor, más sequía, más incendios, más tormentas.
Este jueves, en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
Cambio climático. El tiempo corre.
También en cope.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
No sé si durant la publicitat us haurà donat temps de pensar en el que us he preguntat fa una estona, i és quant de temps us dura un mòbil fins que us heu de comprar un de nou perquè deixa de funcionar. Avui parlem de tot això, de l'obsolescència programada, aquí, al matí del cap de setmana. I ara ens plantegem també una pregunta i parlem amb OCU també sobre el tema, perquè com podem lluitar, per exemple, contra l'obsolescència programada? És una pregunta que ens fem després d'un estudi de l'OCU, com dèiem, que va informar i que ha informat que els telèfons mòbils són els dispositius que més es fan malbé per davant dels ordinadors i de les impressores. Un problema, segurament, Esther Lorente, que no depèn del consumidor, oi?
Clar, el problema de l'obsolescència aquesta programada o prematura, que també li diuen, és això, que està ja previst que en determinat temps es farà malbé, doncs, per exemple, les bateries o aquestes coses. A veure, això, bueno, ha costat molt, però sembla ser que ara hi ha directives comunitàries que estan obligant els estats també a aplicar normativa i a fer uns productes més, bueno, de més durada, de temporal, no? És una mena de, bueno, hem d'anar lluitant. S'ha ampliat, pensa per exemple que s'ha ampliat el període de garantia dels productes a 3 anys, llavors pues, això és una, bueno, és una gran fita, no? Si està en període de garantia es podrà reparar. Després també s'està apostant, però bueno, tot això arriba tard, però, i a poc a poc anem fent, però s'està apostant per obligar els productors a tenir peces de recanvi als següents 10 anys de que posin el producte en circulació. Tot això va tendent a fer aquestes coses que fèiem quan érem petits, que era reparar les coses i no llançar-les i tornar-ne a comprar. Nosaltres a OCU el que denunciem moltes vegades són aquests petits xips que de vegades tenen els dispositius mòbils o les impressores, que de cop i volta deixen de funcionar i és perquè està previst que això deixi de funcionar, no perquè s'hagi fet malbé o perquè l'usuari final li hagi donat un mal ús.
Exacte. I és que esquivar aquesta obsolescència programada és difícil, no? Perquè al final és un problema que té l'origen en el fabricant, no? En les pretensions del fabricant i no en el consumidor, com dèiem. I la idea és aquesta, no?, de que un dispositiu o el producte en si tingui una data de caducitat preestablerta, que ja deixi de funcionar al cap d'un temps determinat perquè per les persones, doncs, que l'han dissenyat, al final doncs, l'han fet així i ens obliguen d'aquesta manera a comprar un de nou. Clar, tot això passa amb els telèfons mòbils, al final és el món del consum en el que estem immersos, per tal de que així la gent es vagi comprant mòbils i se'l vagi canviant, per exemple, cada any o cada dos anys, quan després el millor seria segurament no que et pogués durar una mica més anys i es fes aquesta reparació que comentaves. Es tracta al final d'un negoci que és rodó, no?
Sí, de fet, bueno, quan parlem d'això, de que tinguin peces de recanvi i peces de reparació, i que ja s'està fent normativa respecte a això, i bueno, encara que anem tard, almenys s'està fent. Però això el que els obliga és això, a tenir peces de recanvi i servei postventa. Llavors, els productors, no, és que clar, si no venem els productes ens enfonsarem. Bueno, potser el teu negoci l'has de també reconduir una mica a el que és la reparació i el servei postventa. Doncs també és una manera també de donar llocs de feina, de tallers de reparació, és una altra línia de negoci, no el que estem malament acostumats dels últims 30 anys de l'usar i tirar, no? Uh-huh. I no fer, bueno, aquestes coses que fèiem abans, no?, de reparar les coses. Jo recordo que a casa meva teníem una rentadora que jo va durar la vida sencera, perquè cada vegada que es feia malbé, doncs trucàvem al tècnic, venia i la reparava.
Exacte.
I ja està. I això sembla que s'ha perdut una mica. I també el comportament dels consumidors, també hem de tenir, doncs, una mica de consciència i de no estar canviant de coses cada dos per tres. Si trobem un servei de reparació, que ara ja sembla que comença a haver-hi, doncs fer-ho servir i no llançar per llançar.
Exacte. Ara que comentaves això de la rentadora, sí que és cert que abans els electrodomèstics també eren protagonistes, no?, en base a això, perquè abans una nevera, una rentadora, et durava. Jo me'n recordo també, els meus pares tenen la rentadora i la nevera des de fa 20 anys, no? I ara, en canvi, cada 5 anys t'estàs canviant una cosa a una altra i els electrodomèstics de casa doncs tenen també aquesta vida més curta i aquesta data de caducitat ja preestablerta, no? I és un cas també que crida l'atenció aquest i sobretot afecta no només a l'economia en si i el fet d'haver-nos d'estar comprant constantment nous electrodomèstics o nous aparells electrònics, sinó que afecta també el planeta, no?, a nivell de contaminació i en el
no l'ha comentat.
Exacte, sí, a l'impacte del medi ambient.
Clar, això, a part dels productors i que no han de fer allò de l'obsolescència prematura programada, etcètera, vale. Però nosaltres com a consumidors i com a persones que habiten aquest planeta hem de ser conscients de que només tenim un planeta.
Clar.
I els recursos són finits. Llavors, bueno, sembla ser que jo estic esperançada en aquest sentit. Va molt lent i va a poc, però sembla ser que s'està fent normativa i s'està orientant, diguem-ne, el sistema que tenim muntat tornar a la reutilització, tornar a reparar, a mantenir una durada més de temps en els productes que adquirim.
Mm-hmm. Sí, sí. Tinc aquí la xifra, i és que la vida mitjana d'un smartphone a Europa és de 3 anys i el telèfon hauria, per exemple, de durar uns 25 anys per compensar el seu impacte en el medi ambient. O sigui, no estem ni de prop al que caldria per tal de no perjudicar ni el que fa la nostra butxaca ni el que fa el planeta en qüestions d'obsolescència programada. O sigui, tant de bo aquesta reparació de la que parlis poc a poc es vagi incorporant i no tinguem aquesta data de caducitat tan aviat pel que fa a aquests aparells i aquests electrodomèstics també de casa, perquè al final una impressora dura més o menys, no? Jo no recordo haver canviat la impressora. L'ordinador sí que depèn de com acaba fallant, però el tema dels telèfons mòbils o ara, per exemple, una rentadora, una nevera, a la que falla ens hem fotut, no? Per dir d'alguna manera, o sigui, és un tema que...
I que es puguin reparar. Sí.
Exacte, que segurament doncs, hi ha solució. Així que tant de bo, doncs, això també sigui un pas per millorar d'aquí al futur i no ens carreguem el planeta com ho estem fent. Esther Lorente, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres un dia més sobre aquest tema, també.
A vosaltres, bon dia.
El Departament de Drets Socials ha posat en marxa una pàgina web que es diu totoc.cat i que vol facilitar que infants i adolescents comuniquin situacions de maltractament i violència. L'eina amplia d'aquesta manera el telèfon Infància Respon amb la incorporació d'un xat en línia i un servei de missatgeria per WhatsApp, uns canals que són més familiars per infants i adolescents que no pas doncs, el telèfon. Avui parlem sobre el tema perquè ens expliqui una mica més com ho han fet, amb quin objectiu en ment i si realment facilitarà doncs, aquesta feina de comunicació amb la consellera Mònica Martínez Bravo. Consellera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, d'aquesta manera suposo no, que a través d'aquestes eines, d'aquesta pàgina web, doncs, aconseguireu apropar-vos més als joves no, i als adolescents i serà doncs, una manera molt més fàcil de poder comunicar, en aquest cas, si pateixen algun maltractament o violència, no?
Sí, exactament. Aquest és l'objectiu. Tenim un recurs des del 1997 que ha funcionat molt bé i del qual rebem molta informació, que és el telèfon Infància Respon. Però ens hem d'adaptar als nous temps, als nous usos i les noves maneres de comunicar-se dels infants i el jovent, i el que hem identificat és que avui en dia els infants i els adolescents ja no fan servir el telèfon com a principal via de comunicació. El 97% dels joves indiquen que la seva principal manera de comunicació és via WhatsApp. Llavors el que hem fet és hem volgut adaptar aquesta via de comunicació, aquest telèfon Infància Respon als nous temps, i desenvolupar doncs, un xat electrònic i un número de WhatsApp per poder ser més accessibles pels joves i els infants amb l'objectiu de poder doncs, detectar més casos de maltractament i violència que puguin estar patint.
Uh-huh. A més, el nom de la pàgina web doncs, ja s'apropa molt als joves, no? Perquè es diu tot ok, no? Tot ok, sí. Que vol dir si tot està bé, no? I doncs també s'apropa d'aquesta manera cap a tots ells. És cert el que comentes, no? De que ja no s'utilitza tant el telèfon, sinó que és més via WhatsApp, no? De manera escrita, i això doncs els hi facilita la vida, no? Parlant de trucades o de missatges, com està actualment doncs les xifres? Hi ha molts joves o molts adolescents que s'han posat en contacte, també parlem, per exemple, d'edats o de gèneres, com està actualment, per exemple, en temes d'enquestes, això?
Sí, mira, l'últim any el telèfon Infància Respon ha atès 11.000 trucades, és un volum alt i amb un increment respecte a l'any anterior, el 2023, en pràcticament 800 trucades addicionals, llavors és un telèfon que funciona bé, que és un sistema que està responent professionals orientats i orientades a donar resposta a aquests casos o a aquestes preocupacions de maltractament. I és un telèfon que, a més, està totalment engranat amb tota l'estructura administrativa de protecció a la infància i adolescència que proporciona la DGAIA. Vol dir que es deriven els casos més greus a un seguiment exhaustiu que doncs, lidera doncs, aquest departament que ha de vetllar per al benestar dels infants. Però és veritat que la major part de les persones que fan servir aquest telèfon són professionals i particulars, però són adults. Només el 7% de les trucades la realitzen infants o adolescents en primera persona. Mm-hmm. Llavors, el resum, el missatge principal és un telèfon que funciona en detectar casos i en derivar professionals cap als recursos de protecció a la infància, professionals i particulars, normalment adults, familiars o altre tipus d'adults que coneixen aquests menors, però no sembla la millor eina perquè els infants o els adolescents puguin, diguéssim, explicar pròpiament el que els preocupa. Llavors, aquesta plataforma, aquesta pàgina web amb recursos de chat i WhatsApp, creiem, doncs, confiem que sigui una eina més adaptada a les necessitats d'aquests infants.
Clar. I en qüestions de violències, maltractament, quin tipus de violència o maltractament és el més freqüent en aquests grups d'edat? Parlem, per exemple, de violències o maltractament en el cercle que els envolta, familiar, d'amics, o més extern?
Bé, el telèfon Infància Respon, per les dades que hem treballat, recull tot tipus de casos. No hi ha una problemàtica, diguéssim, que capti la immensa majoria de les trucades, sinó que està bastant repetit, diguéssim. Mm-hmm. Hi ha un 15% de trucades relacionades amb el tractament físic, un 14% amb abús sexual o sospites, un 14% de negligència, un altre 14% problemes socioeconòmics o de salut a l'entorn. També hi ha temes de salut mental, maltractament psíquic, violència d'entorn familiar, diguéssim. També és veritat que hi ha trucades, doncs, que de vegades, diguéssim, identifiquen diversos d'aquests problemes a l'hora. Llavors és complicat, diguéssim, dir no hi ha una única problemàtica, però això també indica l'èxit d'aquesta eina, perquè, diguéssim, hi ha altres recursos a l'àmbit educatiu, per exemple, o a l'àmbit de salut mental. Hi ha diferents telèfons, no?, que es posen a disposició, però sí que necessitem, diguéssim, un telèfon global per totes les problemàtiques que puguin preocupar a la infància, tot tipus de violències, i aquest telèfon ha funcionat, doncs, molt bé per captar tot aquest ventall de preocupacions i dificultats dels menors. El que ara hem de fer és doncs, adaptar-lo als nous temps, a les noves eines de comunicació, i també perquè creiem que així serem més capaços de detectar tots els casos de violència o de risc dels infants.
Mm-hmm.
Perquè hem de ser conscients que els casos que al final es detecten i els delictes que s'acaben perseguint, tristament i malauradament, no són tots els delictes i tots els casos. Hi ha un grau de no reportar preocupacions o maltractaments molt elevat i una sensació també d'impunitat en certs àmbits. Ho hem vist també amb el model Barnahus, aquestes cases dels infants, no?, dissenyades per adreçar i donar un suport integral als casos d'abusos sexuals. Allà on s'ha posat i s'ha començat aquest model Barnahus, hi han hagut molts més delictes de violència sexual que han aflorat. Això, i perquè diuen els estudis i les dades a nivell internacional, les dades d'enquestes, doncs, indiquen que hi ha molts infants que han patit algun tipus de maltractament o abús, molt més del que al final es detecta i es processa mitjançant delictes i diguéssim, seguiments jurídics o administratius. Llavors, hem de redoblar els esforços per crear eines accessibles perquè tots els infants que estem patint, doncs, tinguin l'acompanyament de l'administració i no hi hagi cap cas que quedi impune.
Uh-huh. I un cop es posen en contacte amb la pàgina web, amb el WhatsApp, amb el telèfon, com se'ls ajuda? Quin és el següent pas? O sigui, has dit, per exemple, que en una mateixa trucada s'ha pogut detectar diversos casos de violència o de maltractament, i en aquest cas suposo que se'ls deriva, doncs, a un altre telèfon potser més concret, no?, o es fa, doncs, un tracte més especialitzat, però com se'ls ajuda? Després, quin és el seguiment que es fa d'aquests joves i adolescents?
Clar. Doncs mira, l'avantatge també d'aquest model és que està, diguéssim, liderat per grans professionals que tenen moltíssima experiència en gestionar aquests casos. Llavors, el que primer fan aquests professionals és generar un espai de confiança on aquests infants, doncs, puguin anar explicant la seva situació, bueno, els infants o els adults o altres professionals. Llavors hi ha una part d'orientació cap a recursos, no?, i la pàgina web, la nova pàgina web totokay.cat, també ens ajuda a, diguéssim, donar tot una ventall d'informació dels drets dels infants, els recursos que hi ha disponibles i diguéssim, doncs tot l'esquema de protecció. Llavors, si bé és veritat que quan el marge d'una trucada es detecta o hi ha sospites de que no només necessiten una orientació, sinó un seguiment exhaustiu, doncs es deriva, es sobra un cas via aquest cas telefònic, de nou, també sempre i quan doncs, aquest infant o aquest progenitor vulgui també donar les seves dades per a aquest seguiment més formal. I en aquest cas, i quan es detecta doncs, que hi ha algunes preocupacions, algunes sospites d'un cas significatiu, doncs es deriva la UDEPMI, que és la unitat de detecció i d'emergències de la DGAIA, on en molts d'aquests casos s'obre un cas informatiu de la DGAIA i es prenen, diguéssim, totes les accions a nivell judicial, a nivell mobilització Mossos d'Esquadra, valoració dels equips de maltractament infantil, equips de trasllat, acompanyaments hospitalaris, o sigui, ja tot entra dins de tot l'engranatge de l'administració per protegir i seguir els casos més greus. Però aquests, diguéssim, aquestes professionals que estan a Infància Respon i que ara estaran també atenent els WhatsApps i el xat, doncs ja tenen tots uns esquemes per poder valorar i derivar els casos cap a accions més concretes, més greus, o només doncs, donar una orientació per en funció de la gravetat i de les explicacions que s'hagin posat sobre la taula.
Mm-hmm. Doncs parlem doncs, d'unes actuacions molt importants, no? També per la gent que treballa darrere de tot això, no? A l'hora d'ajudar aquests infants i adolescents amb aquesta feina tan important, no? de protegir-los d'aquest maltractament i d'aquestes violències en general. Consellera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest nou mecanisme que poseu en marxa ja i doncs que malauradament hi ha molts casos, no?, encara de maltractaments i de violències en aquestes edats també.
Exactament.
I tant de bo amb això millorin, es comuniquin, no?, que també serà bona senyal de que s'està perdent una mica aquest silenci que a vegades s'amaga darrere de tot això i doncs que surti el millor possible. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també per fer-vos ressò d'aquesta situació i d'aquesta nova eina. I com bé deies, doncs tant de bo entre tots podem lluitar contra aquesta xacra de la violència i les violències contra la infància i la adolescència.
Exacte. Gràcies.
Gràcies, molt bon dia.
I en uns minuts recordem el concert que va fer aquest dimecres la Mala Rodríguez al Palau de la Música, un concert màgic per celebrar ni més ni menys que 25 anys del seu primer àlbum.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Mala Rodríguez va oferir dimecres un concert amb l'Orquestra Simfònica del Vallès al Palau de la Música i aquesta va ser la seva manera de celebrar els 25 anys que porta a les seves espatlles després de treure el seu primer disc. 25 anys del primer disc de Mala Rodríguez. Dimecres ho va celebrar d'aquesta manera. Aquesta setmana a Barcelona no és ningú més que la Mala Rodríguez. L'artista va irrompre a l'escena musical amb una força aclaparadora del seu primer disc, Lujo Ibérico, al ritme de cançons amb lletres desenfadades i directes que no deixaven indiferent a ningú. Ara, fa 25 anys d'això, d'aquesta estrena, i ha volgut celebrar aquell debut de la millor manera que ho sap fer, fent música. Aquest dimecres, la Mala va pujar a l'escenari del Palau de la Música de Barcelona i va regalar a tots els assistents un concert que, si no m'equivoco, es va convertir en el més especial que ha fet fins ara a la seva carrera. I és que de la Mala, què podem dir? Doncs que ha obert camí. Ha sigut pionera en el gènere urbà, amb un Grammy sota el braç que ja tindrà per sempre, i pot presumir també d'haver construït una carrera que ja suma més de dues dècades. Estic segura que aquella rapera i cantant andalusa que començava fa 25 anys no s'hagués imaginat mai on estaria ara i tot el que ha arribat a aconseguir. Al costat de l'Orquestra Simfònica del Vallès i convidats de luxe, com per exemple Maria Terremoto o Jorge Drexler, no va esperar en admetre que estava supernerviosa abans de començar, però que li tocava celebrar un dia com aquest, perquè reconeix no celebrar gaires coses. I això, doncs, diu, s'ha de fer. Ella, tan amable com sempre, ens va atendre abans del concert i així és com ens explicava que se sentia just abans de pujar a l'escenari.
25 anys de primer àlbum, ¿cómo lo vives y por qué este concierto tan especial?
Pues porque no celebró nunca nada y mis amigas me dijeron que tenía que hacer algo por Grupo Ibérico porque a muchas les había marcado, porque fue un disco que fue un antes y un después para la música y yo como siempre estoy en mi planeta, pues dije, es verdad, es que si no lo celebro yo, ¿quién lo va a celebrar? Y dije, pues si lo hago, tiene que ser algo a lo loco, a tope. Y mira, estoy aquí en el Palau de la Música, el sitio más lindo, con la Orquesta del Vallès, sinfónica, con unos invitados especiales y bueno, pues no sé, va a ser algo único y va a ser algo muy especial que me voy a llevar para toda mi vida.
¿Elegiste tú este lugar tan especial, el Palau de la Música? ¿Querías que fuera aquí?
Sí, lo tenía muy claro, lo tenía clarísimo.
¿Y con la orquesta también?
Sí, es como... Ya llevo aquí 15 años viviendo y para mí también era como una forma de decir, estoy aquí, ¿sabes? Y le debo también mucho a este lugar, he aprendido mucho yéndome de casa, ¿no? Es como, ya puedo unir todo lo que aprendí con mi familia en Andalucía y todo lo que he aprendido aquí en mi familia catalana.
Llevarlo aquí,
¿no?
Exacto.
Es como...
Pues aquí te recibimos con los brazos abiertos como siempre, ya ves.
Estoy muy feliz.
Estoy feliz de que vengas aquí y hagas todo esto. Así que después de escucharte a
veces. Gracias, sí,
comerç a Catalunya està cremat. Així de taxatiu s'ha mostrat Antoni Cañete, el president de Pimec, durant la cimera del comerç a Catalunya que s'ha celebrat a Vic, a Osona. Les principals preocupacions del sector, diu, són la falta de relleu generacional, però també l'excessiva burocràcia. A més, la dificultat per trobar persones que vulguin treballar també es barreja la reducció de la jornada laboral plantejada pel govern, una mesura que qualifiquen de populista i des del sector no veuen amb bons ulls perquè moltes vegades es tracta, diuen, de petites empreses amb dos o tres treballadors i és molt difícil doncs, poder ajustar. Avui volem parlar amb el Manel Lleràs, que és el propietari del forn i pastisseria Lleràs de Lleida, un negoci familiar, i volem que ens expliqui doncs, la seva història, si realment també opinen que el sector del comerç està cremat, tal com diuen doncs els altres testimonis, no?, i les altres persones que viuen això en primera persona, i que ens expliqui doncs, una mica això, si falta relleu generacional, des de quan tenen aquest negoci familiar. De tot això en parlem amb ell. Manel, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, un negoci familiar és una molt bona feina, però alhora suposo que també deu tenir les seves parts una mica més fosques, no?, i les seves dificultats. Vosaltres, o tu concretament, no sé si ho comparteixes amb algú més, com ens explicaries la teva experiència personal entorn a una feina com aquesta?
Bueno, un negoci familiar, en principi, el que té és moltes satisfaccions, aquesta part positiva. I vull que comencem aquesta trobada amb aquest missatge positiu de que realment un negoci familiar darrere hi ha moltes experiències i hi ha molta història darrere dels negocis familiars. Hi ha una tradició que segueix darrere d'any. Jo sóc la tercera generació, amb la qual dins del meu barri aquest comerç és un comerç dels primers que hi havia en aquesta zona, en aquest barri, que als seus inicis era més de la perifèria de la ciutat i ara ja està integrat completament a lo que sigui el mateix centre de la ciutat, no? Però són comerços, són establiments, són negocis que al seu dia eren els primers que hi havia en aquell barri, no? I han passat més de 60 anys, 70 anys moltes vegades, i segueixen sent aquell punt de referència amb el qual moltes famílies s'identifiquen amb aquell negoci, perquè moltes generacions d'aquelles famílies han vingut a comprar, en aquest cas és el pa, al meu establiment, no?
Mm-hmm, exacte.
I per tant, és una satisfacció que tinc d'aquest punt de referència dins de la història del teu barri, de la teva ciutat, no? Sí que és cert que cada vegada més és més complicat, cada vegada més ens ho fiquen molt difícil per poder continuar, i als petits empresaris, als petits comerços, no s'ho fiquen, la veritat, que és molt difícil. I això té les derivades de que després les següents generacions veuen aquestes dificultats i potser no aposten per seguir aquesta tradició i s'estimen més un tipus de vida més tranquil·la i no tan obligada com la que tenim ara en aquests moments, que moltes vegades, en vez de disfrutar del dia a dia, a vegades el que t'acaben és l'administració amargant els dies, perquè és que quan no tens que fer una cosa, tens que fer una altra, quan no tens que complir una normativa, clar, tens que complir la següent.
Clar, perquè Manel, com ha canviat tot des de que va començar? Dius que ets la tercera generació, no? Suposo que doncs serien els teus avis, no?, els que van obrir per primer cop el negoci, i tot haurà canviat moltíssim, no?, encara que es tracti d'un forn, d'una pastisseria que doncs sempre es tenen allà, no?, i sembla que no canvin, però ara parlaves d'aquests moments més difícils. Com ha canviat tot des de que doncs ho vas heredar fins ara? Quants anys portes tu treballant en aquest forn?
Pues mira, jo en tinc 61 i porto treballant de manera directa des dels 21 anys.
Tota la vida
laboral. I abans, mentre estudiàvem, molts matins abans d'anar a estudiar, baixant a l'aixada a l'obrador i fèiem alguna cosa de feina, des d'anar a buscar els cafès per als treballadors, fins a ficar panets en sacs perquè el repartidor ja els tingués preparats, en fi.
Clar, i suposo que veies també com treballaven els teus pares, com treballaven els teus avis, i hauràs pogut veure doncs aquests canvis també que han anat passant, no?
Sí, han fet canvis en tots els sentits, eh? I no pot ser d'una altra manera. Al final el comerç se va adaptant contínuament des de fa mil anys a les circumstàncies del seu entorn. Han canviat nosaltres la manera de fer, però també ha canviat el nostre consumidor també la seva manera de fer, de comprar. I per tant, jo he vist una evolució molt, 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 molt gran amb aquestes tres generacions de com s'ha comportat els consumidors, des de les típiques, en el meu sector, que guardaven les bosses de pa d'un dia per l'altre i cada bossa tenia el pa que tenies que portar, i el 90% de manera de la venda que fes era amb una comanda ja feta abans per part del consumidor, que deixava la seva bossa de pa de tela, no? Deixa'm fer un parèntesis. Uh-huh. Faig una defensa molt gran de la bossa de pa de tela de tota la vida. S'havia de tornar amb aquest sistema. Ja han fugit del plàstic, però encara haurien de fugir inclús fins del paper, per d'una manera, no? I la típica bossa de tela, aquesta que se reutilitzava de manera contínua, que ja sabies que el teu client era aquell, ja no perquè tingués el nom, sinó perquè el dibuix de la bossa era determinat i sabies que aquell dibuix era de la senyora no sé què, i aquell altre dibuix i color de bossa era de la senyora no sé quantos o del senyor Pepet. Tornem amb aquestes tradicions que eren bones abans i seguissin sent ara per la sostenibilitat del nostre territori i del planeta. Tanco parèntesis I se hizo amb aquest tema de l'evolució ha fet que avui és tot el contrari. Potser hi ha un 10% de producte que està encomanat i l'altre 90% que es ven, però es ven fora de comanda. La gent ja està acostumada que té tot a tots els puestos, tot i que et vingui a tu de manera continuada i estigui client teu, sap que trobarà pa. I, però no va tindre potser aquest lligam de l'obligació de que li deien com a no el producte, no? Tot i que ve cada dia.
I si parlem, per exemple, de la principal dificultat que trobes en el dia a dia, abans al començar, deien, no, dels principals problemes amb els quals es troba doncs el sector del comerç a Catalunya, no? Aquesta falta de relleu generacional i també doncs l'excessiva burocràcia que molts cops es demana. Això, tu ho posaries també com un dels principals problemes o posaries, per exemple, d'altres com a persona que ho viu en el dia a dia?
Mira, sí, n'hi ha altres també, però està clar que l'excés de burocràcia, que moltes vegades l'administració no és conscient de la multitud de burocràcia que està ficant sobre les petites, les micro i els autònoms en aquest sentit. Perquè cada departament, cada ministeri, cada part de l'administració té la seva pròpia burocràcia, té la seva pròpia normativa, diu que l'has d'aplicar. Moltes vegades darrere d'aplicar una normativa també hi ha al mateix temps uns controls que has d'anar fent, amb una burocràcia, cada normativa te porta amb una sèrie de documents que tens que anar omplint, i això, en vez d'anar-se eliminant, amb el temps va augmentant. Cada vegada tens una normativa nova que requereix uns controls nous, unes documentacions noves, més paperassa, més dedicar part del teu temps que el tindries que dedicar a vendre o a fabricar, en aquest cas el pa, a gestionar tot aquest tema de la burocràcia que a poc a poc ens estan omplint, però és un no parar de, i a tots els nivells, des del nivell de comerç al nivell de sanitat i salut, és que al nivell de laborals, si no picos laborals, animem... Clar, hi ha molta normativa que té. Jo no dic que no hi tingui que ser, que sigui... Jo l'únic que dic és que al final ens obliguen a dedicar molta part del nostre temps a gestionar tota aquesta normativa, a gestionar tota aquesta paperassa. Moltes vegades no estem molt capacitats, per tant, hem de traslladar aquesta feina amb una gestoria o amb un agent extern que ens faci aquesta feina, amb la qual també suposa un cost econòmic més per la petita empresa, i moltes vegades l'administració, ja no dic que sigui amb mala fe, no és conscient de que cada vegada dediquem menys temps a fer la nostra feina, la nostra activitat professional, per dedicar-la a fer aquesta part més administrativa que abans no teníem i que ens merme competitivitat. No perquè no es tingui que fer, però no sé en quina manera l'administració tindria que ser conscient de que carregar tant a les petites empreses amb tota aquesta burocràcia el que fa és que siguin menys competitives, que siguin menys atractives pel relleu generacional, perquè cada vegada és un obstacle més que tens que anar superant, i cada vegada tot això significa moltes dificultats i segons quin tipus d'aliments, doncs, bueno, a lo millor diuen, bueno, però jo ja...
Clar, ja no veig capacitat. Més. Clar.
És cert que l'administració tindria que regular amb dos baremos, bàsicament perquè són diferents. Tractar la microempresa amb unes normatives molt específiques, molt senzilles de poder complimentar, però per la raó de que som petits, de que no tenim estructura, si ens fas fer una estructura paral·lela per poder suportar aquesta càrrega de gestió de burocràcia, és un cost també econòmic molt alt pel percentatge de facturació que té aquella microempresa. I diria que aquestes dues normatives, que la gran empresa, les empreses tinguin unes obligacions, però les petites no podem tenir. I que sigui un nivell més baix, no podem tenir el mateix nivell d'obligacions que tenen les empreses grans, perquè no tenim aquestes capacitats per poder afrontar tots aquests reptes com tenen les grans empreses que tenen departaments propis per gestionar aquestes coses.
Clar. I tu, per exemple, Manel, en el cas de la pastisseria Llaràs, tindràs relleu generacional després de tu o no? O s'acabarà no. Aquí? Serà la tercera generació i definitiva?
No, sempre dic en broma i perdonem que em prengui aquesta llicència que la següent generació de casa meva serà la Caixa. perquè no, els meus fills ja...
En aquest cas ja no continuaria la saga.
No continuaran, clar. Perquè han vist una altra oportunitat de laboral, però de tota manera. Jo reconec que moltes vegades quan veuen a casa aquest excés de sacrifici, aquestes hores de dedicació que tens que dedicar, perquè pugui, moltes vegades perquè pugui ser rendible, perquè moltes coses no les fiquem a la nostra esquena, és a base clar. D'hores, perquè si no faríem moltes vegades rendibles els negocis, no hi dediquéssim molt temps amb ells, no? I a més, afegissin moltes vegades els problemes que vas trobant en el dia a dia i que cada vegada són més grans, des del tema de finançament, des del tema aquest de burocràcia, que és horrorós, i torno a repetir, l'administració no és conscient, no ho és, perquè els directors generals, les conselleries o els ministres tenen secretaris d'estat que a la seva vegada tenen directors generals, que a la seva vegada tenen secretaris del ministeri, que a la seva vegada tenen gestions de caps d'àrea, que a la seva vegada tenen equips tècnics, que a la seva vegada tenen aquests equips tècnics secretaris. Tenen una mala estructura del petit, per això que no són conscients de lo que significa ficar moltes càrregues, moltes vegades administratives o burocràtiques, amb un nivell de microempresa, que el que té que solventar això és el propi empresari, no té aquestes capacitats, no té aquest temps moltes vegades que dedicar. No? Això què vol dir? Que moltes vegades traus aquest temps per poder complir amb les teves obligacions de la família, d'esta casa, perquè tu tens un establiment que el tens que tindre obert i donar un servei al públic, o tanques hores d'estar obert al públic o t'emportes la feina a casa i intentes gestionar tot aquest tema fora d'aquest horari.
I és el que acaba passant, no? Que quan és un negoci propi sempre t'emportes la feina a casa. Vosaltres heu notat, després de la pandèmia, un canvi també, per exemple, amb l'augment dels costos que hi ha hagut els darrers anys, també, per exemple, els preus competitius que tenen els negocis doncs, més amplis, no? Els de les grans superfícies, en comparació segurament doncs, al comerç més de proximitat. Això us ha afectat també a vosaltres en el forn?
Ens afecta el fet de que nosaltres, per poder cobrir costos, tenim que ficar uns preus per poder cobrir aquests costos. Si l'administració ens carrega amb més burocràcia, jo m'ho he dit, ja part de la burocràcia que la puc fer jo, perquè me la porto a deshores, que mal fet, però és el que puc fer, perquè si no he de tancar la botiga per poder fer aquesta part de burocràcia, la idea de gestionar a través d'agents externs, amb la qual jo té un cost econòmic que me fa que sigui menys competitiu, perquè tinc que ficar els meus productes pues, una miqueta més cars, perquè aquest cost abans no hi era i ara contínuament hi és, i de manera continuada i de manera progressiva amb augment, cada vegada més, perquè cada vegada hi ha més burocràcia. Totes aquestes normes, ja no te dic jo, ara la reducció de jornada, pues bueno, al final ens fa ser més competitius als petits, els nostres productes acaben sent més cars, ens costa més competir. Sí que és cert que en el cas de l'alimentació, en el cas meu, competim molt per qualitat, no tant el tema de preu, però sí que és cert que els costos ens fan que fiquem uns preus que estan molt per sobre de lo que pot trobar un consumidor en un supermercat. Tot i que les qualitats són diferents, però jo m'agradaria donar una qualitat, molt bona qualitat, i a més amb un preu el màxim d'acurat possible. La qualitat la dono molt bona, però l'administració no em deixa ficar un preu el més acurat possible, perquè tot ajustant-ho molt, acaba tenint un preu que és molt, molt més car, molt desproporcionat en comparació amb altres competidors.
Uh-huh. A més, a Lleida, últimament no estem veient la situació del comerç també, no? A tot Catalunya, però especialment a Lleida, que és d'on sou vosaltres també, perquè hi ha locals buits i també negocis que acaben baixant la persiana i que ja no tornen a obrir. A vosaltres us ha passat alguna vegada això d'haver-vos de plantejar baixar la persiana i qui sap si després podreu tornar a obrir o no?
Bueno, nosaltres anys enrere havíem tingut 8 botigues, avui n'hi tenim 2 només. Hem anat tancant establiments bàsicament per aconseguir tenir una rentabilitat al negoci. A mesura que ens ha anat augmentant la burocràcia de tenir tant establiments, era molt difícil gestionar-ho des d'una visió de microempresa. Vam decidir anar reduint també el tamany de la empresa per treure la rentabilitat, perquè se'ns feia molt difícil gestionar el volum de persones, gestionar temes de baixes, d'absentisme laboral, molts temes que ens acaben afectant com a microempresa, que una empresa gran potser ho pot gestionar d'una altra manera, però una petita microempresa li és molt difícil gestionar absentisme laboral, gestionar tots aquests requisits en quant a riscos laborals, gestionar tots els requisits en quant a salut, gestionar tots els requisits en quant a consum, gestionar tots els requisits que a nivell municipal també cada vegada més les administracions locals estan ficant damunt de la taula. Per tant, vam anar decidint poc a poc anar reduint el tamany de l'empresa per tindre amb un tamany que el poguéssim gestionar al màxim possible nosaltres mateixos. Tot i així, tenint ara 2 botigues, estem cada vegada veient que aquest excés de burocràcia, aquest excés d'absentisme que anem tenint en el món laboral també s'està passant factura i ja veurem si el dia de demà ens plantegem tancar una altra botiga o no.
Doncs ja per acabar, Manel, clar, veiem sempre la cara bonica, no?, dels negocis familiars, no?, de les generacions que passen al llarg dels anys, però tal com estan les coses, tu des de la perspectiva de ser la tercera generació ja d'una família que es dedica doncs al forn, no?, aquesta pastisseria, a la pastisseria Llerars de Lleida, diries, aconsellaries, per exemple, que és una bona idea, que és una bona una bona idea ara mateix obrir un negoci, una botiga, ho aconsellaries, per exemple, a algú proper teu, o veus complicada la situació avui en dia ja?
Mira, jo, si una persona té aquestes ganes d'emprendre, li diria que el tiré endavant, perquè si no sempre se n'arrepentirà tota la vida de no haver pres aquesta decisió, no? Però sí que aquí caldria que entre tots i poguessin llançar aquest missatge a l'administració de que no es tracta de que quan les coses van malament intentin ajudar al que ha anat malament. El que es tracta és precisament que ajudin a que no vagin malament. El que es tracta és de que simplifiquin burocràcia, que intentin donar aquest suport, no quan ja estàs malament intentant-te donar un ajut, perquè no, el que has d'intentar com a administració és ficar-li el màxim de fàcil perquè aquella petita empresa tiri endavant tenint la visió que és petita, que no pots comparar-la amb una mitjana empresa o amb una gran empresa, no té els seus departaments ni els seus recursos. I és el que l'administració no acaba entenent. Ells encara no entenen que la normativa és per a tots iguals i que tothom han de complir, que cada un que trau una norma nova pues, s'ha de complir, i jo no dic que no s'hagi de complir, simplement dic que darrere de cada norma, la leche, pues, sempre hi ha una part de gestió, administració i de recursos que és a més del que han vingut tenint fins ara, i sempre tot és a més, amb qual se'ns fa una muntanya moltes vegades de burocràcia que no ens deixen fer la nostra activitat principal, que en el meu cas és fer pa i vendre pa i pastels. Un missatge a l'administració: que no esperin que tanquem, que no volem aquesta ajuda, que el que volem és que ho fiquin fàcil perquè puguem emprendre i puguem fer les coses i ser competitius. Perquè després l'alternativa, ho acabes, has dit tu abans, és locals tancats, carrers foscos, zones de la ciutat poc atractives per viure perquè no queden serveis, amb la qual el valor d'aquelles zones pues va en depriment dels propietaris dels pisos. Intentem ficar-ho fàcil perquè hi hagi locals oberts, perquè hi hagi alegria al carrer, perquè hi hagi vida, perquè hi hagi barri, perquè hi hagi un model de ciutat que crec que el que, almenys aquí a Catalunya, que crec que és el que tots volem, no?
Uh-huh,
que la gent al carrer, que la gent pugui comprar on vulgui, però que als seus carrers hi hagi activitat, hi hagi vida i hi hagi seguretat, també.
Doncs, Manel Lleràs, propietari del forn i pastisseria Lleràs de Lleida, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història personal, no?, darrere d'aquest negoci, i també fer-nos una radiografia de com està la situació actualment entorn al petit comerç. Gràcies, i que vagi molt bé aquests últims anys de negoci, que continuï bé i aquestes coses a millorar, doncs tant de bo sigui així. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar de diners, però concretament de la paga, una eina que s'utilitza en algunes famílies per aprendre educació financera des de més petits. Més de la meitat dels nens i les nenes reben diners de les famílies, però molts cops passa que no tenim la suficient informació de com fer-ho o de si realment és bo o no. Sobre educació financera volem parlar avui amb l'Eloi Noia, que és expert de la Barcelona Finance School, és director d'Innovació i Tecnologia, i a més és managing director de la consultoria Altria Corpo. Eloi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, volem parlar avui d'educació financera, perquè com és d'important l'educació financera?
Doncs molt important, i lamentablement l'educació financera doncs no ens rebem gaire, ni quan som molt petits ni tampoc quan som més grans, no? Jo crec que l'educació financera s'hauria d'incorporar doncs ja en el que és el programa acadèmic, no? Potser no quan s'és molt petit, però segur a partir dels 14-16 anys doncs començar a aprendre aquells conceptes bàsics, no? Més que res perquè després, quan cobrem la primera nòmina, quan volem pagar un lloguer, quan comencem, evidentment, a consumir productes i serveis, doncs necessitem tenir aquesta base econòmica, aquests coneixements, doncs per també tenir un maneig correcte de les nostres finances.
Mm-hmm. Clar, l'educació financera no només se centra en aquesta paga dels nens, no?, de les famílies, sinó que també amb el que comentaves de com saber administrar aquests diners quan ets jove, quan ja ets adult, no? Però abans de res, abans de començar per l'altra part, centrem-nos abans amb aquesta pagueta, no?, que donen els pares cap als fills, perquè què implica aquesta paga? O sigui, es fa setmanalment, es fa mensualment, per què es fa?
Bueno, aviam, la paga es pot fer setmanalment o mensualment. La funció principal de la paga, sobretot, és que l'infant, no?, agafi consciència doncs de què són els diners, no? Perquè, evidentment, doncs, les coses que a un li agraden, doncs, un gelat, un llibre o el que sigui, doncs costen uns diners, no? I aleshores, doncs, per tant, no, els diners no són infinits, Els diners, doncs, són finits, i per tant aquesta paga, doncs, l'ha de repartir i ha de pensar, doncs, quina és la millor forma, doncs, de gastar-la, o potser, doncs, si aquell mes, doncs, aquell nen o aquella nena no tenen cap necessitat ni, doncs, bueno, ja han vingut els Reis, potser fa poc, no?, i no hi ha cap joguina ni cap llibre que calgui gastar-se, no?, doncs bé, doncs, estalviem, no?, i llavors també aprendre'n el que és el valor de l'estalvi, doncs que potser si ara no necessito coses, doncs ho estalvio, i potser estalviant, doncs potser puc tenir alguna cosa que costi més, doncs d'aquí un temps, o simplement doncs per estalviar, doncs per despeses futures, no?
Uh-huh. A partir de quina edat és aconsellable donar-la?
Aviam, aquí hi ha moltes versions, no?, moltes teories. Jo diria que quan abans millor, o sigui, també no, a vegades li donem als diners una importància o no sé, un valor que no, que els nens no han de parlar de diners i això. Jo crec que s'ha de gastar de forma natural i doncs bé, doncs per petites despeses, doncs a partir dels 7 o 8 anys ja es pot fer una petita paga, no? I a partir d'aquí, doncs, als nens gairebé com un joc, no? Pues entendre doncs, que ells també tenen uns pocs diners, no? Pues, i com els seus pares doncs també han d'emplear aquests diners doncs, per comprar alguna cosa, no? Per tant, no, quasi no posaria límits i a partir de 7 o 8 anys crec que està bé, evidentment sempre amb uns diners que siguin proporcionals a la seva edat, i en tot cas jo diria que a partir dels 12 anys sí que és perquè molt recomanable que hi hagi una paga per això, per prendre consciència del valor dels diners i de que i de, bueno, aquesta sèrie de valors sobre la despesa, racional, sobre el valor de l'estalvi, etc.
I clar, parlàvem ara de, has dit, segons la proporció dels diners. Més o menys quants diners s'hauria de donar, depenent de l'edat?
Bueno, a veure, jo crec que hem de pensar en quina és la despesa raonable, no?, en cada edat, no? Evidentment, un nen de 7 o 8 anys, doncs, serà alguna llaminadura, doncs, alguna petita joguina, un llibre al mes, doncs, que vulgui llegir amb els seus pares o ell sol, doncs, bé, doncs, aquests serien els nivells de despesa, no? No sé, en el cas d'un nen de 7 o 8 anys, doncs, pot ser, doncs, doncs un 20 euros al mes, crec, o 30 ja anirà sobrant, no? Hi ha una persona, doncs, un adolescent de a partir de 12 o 13 anys, doncs, bueno, ja s'ha d'administrar una miqueta més, doncs, bueno, 50, ja, doncs, 100 fins a 100 euros al mes, doncs, per poder gastar, doncs, en aquelles activitats, doncs, de lleure, de cultura i de despesa, doncs, que li vinguin de gust o que ell, doncs, bueno, pensi que li poden ser més útils.
Clar, suposo que tot això depèn de la família, no? Del que
sí, clar,
pugui fer, del que no.
Possibilitats.
Exacte.
Però inclús diria que en famílies que puguin tenir més possibilitats econòmiques tampoc no...
No és recomanable.
Que no sigui tan proporcional, no? Vull dir, clar, evidentment, doncs, pot haver-hi, no sé, famílies que puguin tenir uns ingressos molt importants i que puguin permetre's, doncs, donar una paga de 300 o 400 euros al mes a un adolescent de 12 o 13 anys, però tots entenem que aquest serà un import excessiu i que probablement no fomentarà l'estalvi ni un consum racional, sinó al contrari, no? Doncs potser, doncs, generar hàbits que no són massa desitjables, potser.
El que sí que els experts expliquen, no?, i aconsellen és que la comunicació en aquest cas és clau, no?, que abans d'instaurar aquesta paga doncs es recomana fer una reunió familiar, no?, per explicar al nen o a la nena que la paga té com a objectiu el que és la seva educació financera, que hi haurà unes normes, uns límits, per exemple, a l'hora de prendre decisions, i que també cal fomentar l'estalvi, no?, que no vol dir que aquells diners se'ls hagin de gastar sí o sí, sinó que es recomana que una part sí que sigui per l'oci i pel gaudi del nen o la nena, però també que una altra part sigui per guardar-la, no?, per estalviar. També se l'ensenya, en aquest cas, doncs, el que és l'estalvi i el que és guardar diners i el que pot significar, no?, més a més, o setmana a setmana, doncs, estalviar uns diners pel futur, no?
Exacte, com tot, no? No és només donar l'instrument, no?, que en aquest cas serien els diners, sinó la comunicació i l'educació financera, no? Per tant, doncs, de la mateixa manera, doncs, que a vegades podem donar un llibre i serà molt millor que quan encara el nen no sap llegir, doncs, que explicar-li la història juntament, doncs, en el cas dels diners també, no? No és només donar aquest instrument de dir, dona una paga i ja fas el que sigui, sinó que això, com dius, és explicar, doncs, per què són els diners, quina és la funció que tenen, doncs, la importància de que si en aquell mes, doncs, no els hi ve de gust gastar tants diners com la paga, doncs poden estalviar, els hi servirà, doncs, per posar una despesa més important d'aquí uns mesos, o el valor de l'estalvi, doncs, que hi ha diners que s'estalvien, doncs, perquè doncs, pel futur, bueno, totes aquestes coses cal que surtin en aquesta comunicació, no? L'instauració de la paga és una bona excusa per començar a parlar d'aquestes coses.
Exacte. clar, parlem de, doncs, d'aquest cas, no? De paga, sí, paga, no. Sí que és cert que el món està una mica dividit, no? Entre la gent, les famílies que estan a favor, d'altres que estan en contra. Però vosaltres sabeu, per exemple, més o menys el percentatge, o si la gent és més reticent a donar paga, o si estan més a favor? Més o menys vosaltres, que us dediqueu a això, sabeu si les famílies acostumen a fer-ho o no?
Aviam, jo crec que les famílies el que estan molt a favor és de l'educació financera. O sigui, tots ens posem una mica en primera persona i reconeixem, doncs, que ens costa molt interpretar una nòmina, que quan anem a negociar una hipoteca no ens aclarim, que ens costa molt estalviar, no? I, per tant, aquesta reflexió és, doncs, que l'educació financera és molt important. Per tant, en aquest sentit, totes les famílies crec que reconeixen que tenir aquesta educació financera és important. Com s'instrumentalitza o com es vehicula aquesta educació financera? Doncs crec que hi ha moltes persones que creuen que la paga és una bona eina, no?, per començar a reflexionar sobre aquestes coses i tenir aquesta primera educació financera. I d'altres, doncs, encara són una mica reticents, perquè pensen, doncs, que els diners encara són coses per adults i que no cal mesclar aquesta idea dels diners amb infants. Jo crec que es veu els diners com massa vinculats potser al consumisme i a una economia capitalista, però els diners no, els diners són el nostre mitjà d'intercanvi, no? Intercanviem, doncs, per això els productes, els serveis amb els diners. Per tant, és una cosa habitual, no hem de lligar diners a activitats, doncs, que no convenen o un sistema, doncs, econòmic que potser no ens agrada, no? Els diners existeixen i existiran, i per tant, quan abans millor, doncs, crec que els infants haurien de saber què són i començar, doncs, a fer-ho servir.
I un cop creixes, un cop ja ets jove, comences a tenir, per exemple, els teus propis ingressos i comences a gestionar coses, com és important aquesta educació financera i què és el que més costa als joves? Què creus que és el que falta en aquests moments?
Molt important. En els primers ingressos dels joves, el que acostuma a passar és que hi ha un consum immediat, no? O sigui, entren diners molt ràpid, i malgrat... sobretot si són ingressos que han vingut, bueno, a vegades, si són de feines que ens ha costat aconseguir aquella feina, després la feina, doncs, de vegades no era molt agradable o això, aleshores sí que hi ha una reflexió de que, escolta, m'he guanyat uns diners, no vaig a gastar-los a la primera, al primer capritxo que tingui, no? Si són ingressos una miqueta, doncs, més, que es valoren menys, doncs, perquè s'han obtingut a vegades un premi, no, o un regal, etc., doncs s'acostumen a gastar molt ràpid, no? Però, bueno, és un aprenentatge que també, doncs, el jove ha de fer, no? I quan estàs gastant una cosa, doncs, bueno, ja ho deixes de tenir, no? I després potser te n'adones que aquella cosa que has comprat, doncs, d'aquí 15 dies o 30 dies, doncs ja no fa servir o no era tan important com et pensaves, no? Per tant, bueno, és forma part d'aquest aprenentatge, aquests primers ingressos, com es distribueixen, i jo diria que aquí hauríem d'ajudar els joves, doncs, a que també reflexionessin que els ingressos poden servir per un consum immediat, però que també poden servir per invertir, per invertir. No només invertir en una inversió financera, sinó, per exemple, invertir en formació, no? Invertir en ells mateixos, doncs fer un curs d'idiomes, o potser fer un viatge, Vull dir, és diversió, però que també, doncs, el viatge et pot donar també, en fi, elements d'aprenentatge, no? Per tant, doncs, bueno, és un pas important en què el jove ha d'aprendre aquests diners, en què els fa servir i el valor, doncs, això de l'estalvi, de la inversió i de la inversió en un mateix.
I un cop creixes, un cop ja comences a tenir, doncs, més gastos, més i més coses no relacionades amb els diners, podem dir, abans comentaves el fet de, doncs, una hipoteca, la importància de l'educació financera en el cas doncs, de saber com administrar-los. Què els hi falta a la gent ja més gran que no sàpiguen d'educació financera o que diguis que encara s'hauria de millorar molt més?
Sí. Bueno, falten diverses coses. En primer lloc, tenir un control i un coneixement de les despeses. La facilitat que tenim de pagaments, tenim targeta de crèdit, els rebuts ens venen domiciliats al banc, comprem moltes coses per internet, fem moltes subscripcions doncs per internet o no per internet, però que són petites despeses al mes, que dius, bueno, escolta, doncs per 5 euros, va, vinga, m'apunto, no? Tot això fa que al final del mes tinguem moltíssimes despeses i no som conscients ni de quantes ni de quin import total, no? Per tant, aquí hi ha d'haver, primer, ser conscient de tot això. Per tant, fer un control de despeses, mirar-nos els extractes bancaris i fer doncs, una miqueta una anàlisi de realment si estem gastant tot allò que volem o potser podríem estalviar. Aquest seria el primer pas, la consciència i el control de la despesa. En segon lloc, nosaltres necessitem tots tenir un estalvi. I la primera meta de l'estalvi és el que se'n diu tenir un fons d'emergència. El nostre primer objectiu ha de ser estalviar una miqueta cada mes, o molt o poc, el que puguem cadascú, però constituir el que es diu un fons d'emergència, que no deixa de ser uns diners que tenim en un compte corrent o en un dipòsit bancari, però que ens donen aquella seguretat que si ens quedem sense feina durant uns mesos o si tenim una despesa important, imprevista, que no teníem pressupostada, doncs en qualsevol d'aquestes eventualitats no ens ocasioni un delta baix econòmic i financer. Per tant, sempre tenim aquest racó, no? aquest fons que serveix per aquestes despeses extraordinàries, no previstes, o per aquesta davallada d'ingressos doncs, que puguem tenir doncs, perquè perdem la feina o deixem de tenir una sèrie d'ingressos. No? Uh-huh. Per tant, aquest seria el primer. Un cop ja tenim un fons d'emergència, que moltes persones dimensionen més o menys entre uns 6 mesos de despesa, val? O sigui, calculem quan gastem cada mes, doncs multipliquem això per 6 i més o menys això seria una regla així una miqueta general de quin és aquest fons d'emergència. Després ja podem començar a estalviar i invertir els diners que vagin més enllà d'aquest fons d'emergència. I a partir d'aquí el que és recomanable sempre doncs, és tenir alguna persona doncs, que ens assessori financerament i doncs, que ens pugui ajudar aquestes inversions, doncs, que siguin inversions més o menys segures, inversions doncs, que puguin tenir una certa rendibilitat i a partir d'aquí doncs, anar augmentant el nostre patrimoni doncs, a llarg termini.
Mm-hmm. Exacte. És fàcil aprendre l'educació financera?
Els fonaments són senzills. Els fonaments són els que he dit, el control de la despesa, per tant, fer una reflexió sobre quines despeses són necessàries, quines són molt accessòries, quines hauríem de, inclús, doncs, haver de suprimir. I a partir d'aquí és tenir el que es diu un estalvi sistemàtic. No esperar a final de mes a que aviam què em queda el compte corrent per estalviar, sinó al revés. Quan nosaltres rebem la nòmina o els ingressos d'autònom a l'últim dia de mes o el primer dia de mes, automàticament la primera despesa que hem de fer és per nosaltres mateixos. És a dir, és desviar un percentatge d'aquests ingressos a un compte nostre, no? I per tant estalviar primer que gastar. Aquest seria una rutina, un hàbit que molt recomanable i que ens ajuda molt a estalviar. La primera despesa és a nosaltres mateixos. Per tant, és l'estalvi, doncs, no sé, un 10%, un 5%, un 20% dels ingressos, depèn de cada economia, doncs ja automàticament a l'estalvi. Intentar automatitzar-ho tot d'aquesta manera que no ens haguem de recordar, sinó que ja automàticament, quan arriba un ingrés, doncs ja el banc o qui sigui, doncs ens ho desviem amb un altre compte.
Sí.
I després, doncs, bueno, hi ha altres coneixements de finances personals que són una miqueta, ja cal estudiar una miqueta més sobre quin tipus d'inversions cal fer, etcètera, però bueno, a partir d'aquí, doncs...
Tot es tracta de començar, exacte.
A començar és tenir control de la despesa i automatitzar l'estalvi. O sigui, que quan arriba un ingrés, la primera partida per gastar aquest ingrés és el nostre estalvi.
Exacte, la regla número 1. Doncs, Eloi Noia, expert en educació financera, ho podem dir. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquests petits consells, aquestes petites recomanacions que podem seguir a partir d'ara. Si no teníem gaire coneixement d'educació financera, doncs aquest ja és el principi, no? Per anar tenint més coneixement sobre aquest tema, tant de pares a fills com també joves i gent més gran amb altres responsabilitats. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquesta visió del tema. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem d'aquí no res per parlar de les agressions, cada cop, per cert, més recurrents al metro de Barcelona.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Si la liga está que arde, imagina cómo la contamos nosotros.
Es que me pone los nervios.
Este domingo, Getafe Atlético de Madrid.
No se podía quedar solo Juliano.
Real Madrid, Rayo Vallecano.
Bernabéu, Manolo.
La vuelve a perder.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Més perill i més agressions al metro de Barcelona. Els vigilants estan farts de patir de tema per la seva vida. I ara expliquem que els vigilants de seguretat privada del metro de Barcelona portaran gas pebre. En concret, sumaran aquest element d'autoprotecció a partir d'aquest mes de febrer, tal com preveuen els protocols de personal de seguretat pensat pels casos amb un major grau de complexitat i també d'agressivitat. L'anunci arriba precisament dies després de que un membre del servei de seguretat del metro perdés un ull arran d'una agressió a l'estació del Poblenou de la línia 4. I sí que és cert que hi ha hagut una millora de les dades d'agressions a vigilants, però tot i així, últimament, doncs, i més en aquest cas, volen, doncs, assegurar aquesta protecció cap al treballador i també, doncs, cap als usuaris. L'any passat es va registrar la xifra més baixa dels últims 8 anys entorn a les agressions a vigilants, sense especificar-la concretament, però sembla ser que continua disminuint, encara que, tot i això, continua havent, doncs, aquest risc i a la vista està, no?, en aquests últims dies, les notícies que hem tingut. Sobre el tema, parlem amb Jorge Pegorín, que és un treballador del metro agredit, precisament, que ens explicarà ara mateix, doncs, la seva història. Jorge, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de las agresiones en el transporte público, en el metro concretamente, y aunque han bajado, ¿no?, en los últimos años, y esto es buena señal, sí que es cierto que aún así estáis expuestos y es un riesgo claro, ¿no?, que vayáis desprotegidos. Por esto esta implementación, ¿no?, ya del gas pimienta a partir de este mes de febrero, ¿no?
Correcto, sí. Bueno, lo de que han bajado tendríamos que verlo, ya que no hay datos fehacientes como tal. Sí que nosotros notamos, te explico, yo llevo en este servicio, concretamente el de metro, línea amarilla, 13 o 14 años. Y lo que sí hemos notado últimamente, los últimos años, en donde hay mucha mayor agresividad por parte de los usuarios, o las agresiones son con mayor agresividad, con mucha arma blanca. Recordemos que hace poco los mismos Mossos de Escuadra realizaban, que duró muy poquito, una operativa especial en las puertas de discotecas, en los accesos al metro, inclusive, que se llamaba Operación Daga, y que era intentar quitar de en medio todas esas armas blancas que había en la calle. Porque eso luego, obviamente, una vez que acaba la discoteca, que acaba todo, todo eso, la gran mayoría de esos chicos suelen bajar al metro para ir a sus casas. Y ahí es donde sigue el problema.
Entonces, ha cambiado el tipo de agresión, dirías, ¿no?
Correcto. Yo, en mi experiencia, en lo que el tiempo que yo llevo trabajando en este servicio, hay mucha más agresión, son más agresivos, hay mucha arma blanca. Bueno, normalmente esto suele ocurrir por la noche, servicios nocturnos y sobre todo los fines de semana, en donde zonas de ocio, de discotecas.
Claro. Y tú, por ejemplo, Jorge, ¿has sufrido algún tipo de agresión? Antes adelantaba que sí, ¿no? Pero cuéntanos un poco tu caso, si quieres, ¿no? Y, bueno, ¿y qué es lo que te pasó?
Bueno, en todo este tiempo hemos sufrido, o he vivido infinidad de altercados, por así decirlo, de tener que enfrentarnos a gente con arma blanca, gente que ha intentado golpearnos, en donde hemos forcejeado, obviamente, en donde muchas veces no hemos salido bien parados. Yo hace poco, no hace mucho, sufrí una rotura en la fibra por detrás de una pierna al intentar detener a una persona que nos estaba agrediendo y tirando piedras. Bueno, hay infinidad de situaciones que hemos vivido, sobre todo gente con arma blanca, peleas multitudinarias entre grupos de gente que quiere robar otro grupo, ebrios, y luego tú te ves en el medio desprotegido totalmente. Claro. Te recuerdo que soy agente único, o sea, voy solo, no voy acompañado por nadie, con los pocos medios que tenemos.
Ya. Entonces, que se empiece a usar, ¿no?, o que tengáis al menos a disposición este gas pimienta, pues es a favor vuestro, ¿no? ¿Lo ves como algo positivo para vosotros?
Sí, por supuesto, todo es positivo. Es algo que veníamos reclamando y que inclusive desde ADN Sindical veníamos reclamando desde el año 2019. Es un paso adelante, pero no es el único paso que habría que dar. Como te repetía, yo soy agente único. O sea, los servicios que se realizan en metro, normalmente, salvo alguna línea que tiene alguna pareja, el resto somos agentes únicos. Una sola persona que custodia un bien. Y se nos es muy, muy complicado, muy difícil actuar ante según qué situaciones. Luego no tenemos un para hablar en plata, como se dice, vale lo mismo pegarle a un vigilante que pegarle a cualquier usuario. O sea, que nos agredan y demás no tiene un valor añadido, no somos agentes de la autoridad. Que es algo que también venimos pidiendo desde hace tiempo, que agredir o golpear, o en este caso, como lo que ha ocurrido con un compañero hace poquito, que creo que está en todos los medios y lo han nombrado, que lamentablemente ha perdido la visión del ojo, o el ojo como tal, a esta persona le va a salir lo mismo, no le va a costar nada, si fuese un mozo, un urbano o demás, y tiene carácter de la autoridad, sí que sería otra historia de la que estaríamos hablando.
Entonces, más personal también haría falta, ¿no? Y más protección, ¿no? Más medidas por las que se podría quizás haber evitado, por ejemplo, esta agresión que sufrió uno de tus compañeros, ¿no? ¿Qué sentiste, claro, como compañero? ¿Te podría haber pasado a ti como le ha pasado al otro vigilante? ¿Cómo lo sentiste y cómo viviste la agresión de este compañero hace unos días?
Pues la verdad que fue un golpe muy duro para todos, inclusive, bueno, este chico Bernat, es un chico joven, un chico que se estaba preparando para entrar a Mossos, tenía toda una vida por delante, y la verdad que fue un golpe muy duro para todos, y uno se plantea, ¿no?, muchas veces, qué es lo que está ocurriendo. Me puede pasar a mí, bien como tú decías, tengo infinidad de compañeros que han sido agredidos, que han sido, ahora hace poquito también me ha llamado un compañero, que en un antigrafiti, que es un sitio en donde se cuidan unos trenes para que los grafiteros no lo pinten, también han sido agredidos, inclusive les han sacado un arma blanca. Y uno piensa, ¿vale la pena estar aquí trabajando, haciendo lo que te gusta y no sabes si vas a salir a trabajar, cómo vas a llegar, si te van a agredir, si no te van a agredir. En realidad faltan muchas cosas por hacer. Y una de ellas, la que tú decías, falta personal, falta preparación, faltan medios, faltan protocolos, sobre todo protocolos. Es algo que nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo. Un protocolo de actuación no puede ser que envíen a un vigilante o a un agente único, como en infinidad de ocasiones me ha pasado a mí, que me llaman al teléfono que tenemos de servicio, me dicen, súbete a tal tren, lleva un hombre con un arma blanca, tengo que subir yo solo a un vagón de un tren a ver a un individuo que va con un arma blanca, que no sé cómo va a reaccionar, no sé qué va a pasar, si me lo encuentro y me hace algo, yo ahí quedo. Es un poco, esa es la sensación que tenemos todos los compañeros.
Y claro, dices, trabajar de algo que te gusta. En el momento en el que empezaste a trabajar en este sector, ¿era todo muy distinto? ¿Ha cambiado mucho desde entonces la percepción de seguridad que teníais en ese momento a la que tenéis ahora?
Sí, yo particularmente sí. Yo llevo 20 años trabajando en este sector, 14 años trabajando, 13 en este servicio, particularmente el de metro. Y bueno, es un poco la... sí que a mi modo de ver ha cambiado lo que te decía antes. Hay mucha más agresividad.
Sí,
muchos
sí, sí.
Chicos jóvenes que salen de fiesta en zonas de ocio nocturno, en donde ingresan, bueno, un poco perjudicados o por droga o por alcohol, porque es una realidad lo que vemos y lo vivimos. Muchos robos con violencia. Digamos que la gente no tiene respeto, inclusive no hay respeto ni siquiera por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que vendría a ser aquí en Cataluña los Mossos. Nos hemos encontrado en ocasiones en donde estas mismas personas que nosotros hemos tenido que detener y poner a disposición de los Mossos, cuando llegan los Mossos es como que todo vale, no pasa nada, no hay respeto, o sea, se está perdiendo todo.
Pues, Jorge, es una pena que hoy en día siga pasando esto, ¿no? Que haya estas agresiones y pues que aún no se hayan implementado todas las medidas posibles, que al final es una seguridad para el trabajador, para vosotros y también para los usuarios que van en el metro, porque también yo, por ejemplo, como usuaria del metro, muchas veces no ves seguridad y también dependiendo de a qué hora quieres volver a casa o ir a trabajar por la mañana, también te sientes insegura. Así que saldríamos ganando todos si se incluyera, pues quizás, más personal y más seguridad en el metro, igual que también en todas partes. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros. Esperemos que este gas pimienta pueda serviros de algo, ¿no? Al menos tener algo a lo que recurrir en caso de la agresión como la que tuvo este compañero que comentabas, y que todo vaya mejorando. Esperemos que así sea. Gracias, Jorge, que vaya muy bien.
De nada, gracias a ti, ¿eh?
I ara parlem de l'aeroport del Prat, perquè cap a on anirà la polèmica de l'ampliació de l'aeroport del Prat? El Ministeri de Cultura ha comprat la Casa Gomis per posar traves a la seva ampliació. La infraestructura ja ha arribat als 55 milions de passatgers, que es considera el màxim de la seva capacitat, i les entitats economistes insisteixen en que l'ampliació és necessària des del punt de vista econòmic. Però avui volem parlar amb l'Ariadna, que és membre d'Ecologistes en Acció i també de Zeroport, i volem parlar amb ells precisament perquè són l'altra banda, no? Estan en contra d'aquesta ampliació. Ariadna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per cridar-nos.
Igualment a vosaltres per atendre'ns. Clar, vosaltres dieu que dificulta molt més la seva ampliació tot plegat, no? Esteu en contra de l'ampliació i bàsicament què és el que penseu sobre aquesta nova proposta i sobre la compra d'aquesta Casa Gomis, per exemple?
Bé, nosaltres la proposta de la compra de la Casa de Gomis ens va arribar per sorpresa, perquè no la sabíem, que estava en marxa, i nosaltres pensem, doncs, que clarament està bé que es preservi una casa amb un valor arquitectònic i que sigui pública, i que a més una casa que té un valor patrimonial important dins el delta del Llobregat i a sobre que s'obri l'accés a la ciutadania. Amb això estem totalment d'acord i tot perfecte, però el fet de que pugui semblar que sigui un impediment per ampliar l'aeroport és així i tampoc és segur que ho sigui, perquè res no t'ho assegura. Ja en l'anterior ampliació que es va fer de l'aeroport de Barcelona ja es va traslladar tot una granja amb un gran element patrimonial, la granja Ricarda, que ara està al Prat, i es va traslladar. Amb la qual cosa, bueno, doncs, ve dir el que diem nosaltres una mica, no? Doncs que els elements patrimonials, si realment volen, doncs els poden traslladar. En canvi, els elements naturals, malgrat que ells tenen intenció de fer els elements naturals i els espais protegits, aquests sí que no es poden traslladar, i quan es traslladen doncs ja no és el mateix i es destrossen, no? Mm-hmm. Pensem això.
I ui, se sent malament, oi?
No, ara millor, sí. Hola?
Ara millor. Ara. Sí, perdona. Vale. I sobre el tema de que la infraestructura, per exemple, de que l'aeroport del Prat ja hagi arribat a la màxima capacitat, no, aquests 55 milions de passatgers, què en penseu? Clar, creieu que a l'arribar a la màxima capacitat doncs caldria ampliar-ho, o quines altres propostes teniu en ment i creieu que serien més factibles?
Clar, nosaltres pensem que arribar als 55 milions no vol dir en realitat que l'aeroport estigui col·lapsat ni res semblant. Només vol dir que en alguns moments puntuals i amb uns horaris molt determinats està a la màxima capacitat, només en aquests moments. Nosaltres realment el que veiem és que s'ha de plantejar i la classe política s'ha de plantejar realment fins quan hem de seguir creixent. És a dir, si cada cop que una infraestructura es considera que ha arribat a un límit, que també és molt suposar, però bueno, si es considera que ha arribat a un límit, cal anar-la ampliant de forma infinita, perquè en el cas de l'aeroport, seguir ampliant significa seguir destrossant el delta fins que acabi desapareixent, implica també seguir augmentant la contaminació a l'àrea metropolitana, perquè l'aeroport és un gran generador de contaminació a l'àrea metropolitana, implicarà més vols i més contaminació, implicarà seguir augmentant el turisme amb els problemes que ja comporta la ciutat de Barcelona. Llavors potser la classe política ha de pensar si aquest realment és el camí que volem o si ens hem de replantejar el model de ciutat i el model econòmic que volem. Això és el que nosaltres posem sobre la taula una mica.
I creieu que, per exemple, tal com diu el govern, és possible l'ampliació, en aquest cas, de l'aeroport del Prat i alhora protegir el medi ambient? O no són dues coses compatibles, segons vosaltres?
Segons nosaltres és totalment incompatible. Ja, per un costat, des del punt de vista de la contaminació, ampliar l'aeroport implica més vols, a més volen fer més vols transoceànics, que són els que més contaminen, és a dir, que això ja és incompatible des del punt de vista de la qualitat de l'aire, que per cert tenim ja una sentència del Tribunal de la Justícia Europea contra la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana per tenir un excés de contaminació. És a dir, que per aquest costat és incompatible, però des del punt de vista de l'entorn de l'aeroport de Barcelona és totalment incompatible amb intentar preservar el delta del Llobregat tal com està ara, que ja està molt malmès perquè un 60% del delta està sota el ciment. És incompatible encimentar més el delta del Llobregat i pretendre mantenir uns espais agrícoles i naturals en funcionament. Mm-hmm. És totalment incompatible. De fet, el que nosaltres pensem és que s'hauria de replantejar, pensant en el futur de la indústria de l'aviació, s'hauria de plantejar un decreixement d'aquest aeroport i desasfaltar moltes parts del delta.
Doncs, Ariadna, membre d'Ecologistes en Acció i Aeroport, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos el vostre punt de vista. Veurem finalment què és el que passa amb aquesta ampliació de l'aeroport del Prat, però sembla ser que encara va per llarg, no?, perquè hi ha a favor i hi ha en contra, així que ara cal doncs equilibrar aquestes dues parts i veure finalment què és el que es fa. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
D'aquí una estona parlem del robatori que han patit a Lleida. 25.000 ous han estat robats i encara no saben qui pot estar al darrere i amb quin objectiu ho haurà fet.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Siguen Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En el aniversario del nacimiento del gran Paco Rabal...
Quiero irme así. He matado el último toro de mi vida.
Maestros del cine y el toreo...
Va por ti.
...se dan cita en nuestra pantalla.
Se rompió el molde de hacer toreros.
Currito de la Cruz...
Yo me voy de los toros.
¿Cuándo?
Cuando tú hagas lo que yo quiera.
Y sangre en el ruedo.
La historia de esta corrida me interesa profundamente.
No tengo nada que decir.
El domingo por la tarde... Viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
A Lleida, tots els pagesos estan en alerta perquè no saben qui està al darrere d'aquest gran robatori. Milers i milers d'euros perduts i també milers d'ous. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el robatori d'unes 1.000 guatlles ponedores i uns 25.000 ous d'una explotació avícola d'Artesa de Lleida, al Segrià. El robatori es va produir entre la tarda de dimecres i el matí de dijous de la setmana passada en una granja ubicada a la partida Montlleu. Els lladres sembla ser que van forçar els accessos a la granja i es van endur les guatlles i els ous valorats en uns 6.000 euros, segons ha avançat el Segre, i també han confirmat fonts policials. Els responsables de l'explotació avícola van denunciar els fets a la comissaria dels Mossos de les Borges Blanques i avui ens volem preguntar què és el que s'aconsegueix, bàsicament, robant aquests ous i les guatlles. En parlem sobre el tema amb el Néstor Serra, que és coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Néstor, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'un robatori, no sé si és poc habitual, però sembla poc habitual, no?
Sí, molt poc habitual. No, i ahir parlàvem amb els encarregats de producció de l'empresa citada i no ho entenem, no ho entenem ni ells ni ho entenem nosaltres.
Perquè qui s'aconsegueix robant ous de guatlles... I això, o sigui, quin és el benefici, podem dir? No sé quin objectiu pot haver-hi darrere d'això.
Bueno, suposo que l'objectiu és econòmic, com tot robatori, no? L'únic que, a veure, quin mercat té, no? Perquè sí que no, els ous han d'estar identificats, en aquest cas no són igual que els ous de gallina, que van cada ou identificat, sinó pues, van identificats en caixes, no? I sense aquesta identificació no es pot comercialitzar. Vull dir que aquest mercat és molt reduït. Vull dir, però clar, no, és que no ho entenem, no ho entenem.
I teniu sospites de qui ha pogut ser, de quin negoci pot haver-hi al darrere? Teniu alguna pista sobre el tema?
Sobre el tema nosaltres no. Això jo m'he posat en contacte amb els Mossos, he preguntat, ho estan mirant o estan investigant, perquè vull dir, jo els he dit, ho tinc bastant fàcil, estireu, perquè tenen whatsapps que els hi ha passat la pròpia empresa de la pròpia granja, perquè on s'oferien ous, vale? Vull dir, on s'oferien ous, els hi ha passat unes fotografies, vull dir que ho tenen bastant fàcil. Però, bueno, ja veurem a veure fins allà on arriba aquesta investigació. Però, clar, nosaltres el que els vam dir és que això és molt... Ja és molt anar a buscar 25.000 ous de guatlla és molt... Hi ha molta feina. Vull dir, sí que són petits, però al detrás hi ha feina. Vull dir que no es pot fer amb... Vull dir, hi ha hores, per fer tot això.
Exacte.
I després... No, quin recorregut tenen, perquè això no es pot vendre ni a un supermercat ni res. Vull dir, el circuit és molt petit.
Sí, exacte. Cridi l'atenció a un robatori d'aquest estil, 25.000 ous d'una granja, o sigui, parlem d'unes quantitats immenses i sobretot la curiositat de qui pot estar al darrere de tot això, no? No sé si algú de Lleida... algú de fora que tingui algun interès, com dèiem, no d'algun negoci en particular, de la venda, l'únic que, clar, com comentaves, vendre-ho en un supermercat en aquests moments així, d'aquesta manera, tampoc deu ser possible.
És inviable. No, aquestes ous es poden comercialitzar per la via normal. Pel mercat negre, sí. On és aquest mercat negre? Jo suposo, pues, a mercats, ambulants i tot això, pues, los Mossos han de mirar, han d'investigar per amb aquest. Tot això ja els hi vam facilitar, posar-me en contacte, vull dir, ja ho saben, ells sabran la feina que han de fer. Vull dir, jo també que a tots els ramaders i tot això, que per petits furs que tinguin, vale, per petits furs que tinguin, que sempre es denunciïn, vale, a tots els ramaders, a tots els pagesos. Petit fur, sigui una bateria, encara que sigui qualsevol cosa, que es truqui el 112 i que faci la denúncia corresponent, perquè així els Mossos van detectant, pues, que el camp o que les granges estem desvalguts de la mà de Déu. Però com més denúncies hi hagi, que la gent diu, és que m'han robat 5 litres de gasoil. Ei, que són 5 litres de gasoil. Si no, nosaltres no ho denunciem, els Mossos no en tenen constància. Si no en tenen constància, sembla que tot sigui un mundo de llupi. No és el mundo de llupi. Vull dir, tenim cada dia més atacs més robatoris. Furs o no furs? I a part, això no és un fur, perquè això van entrar dins una granja que se van saltar la valla perimetral, i van entrar dins d'un edifici, vull dir que no és un fur, vull dir que si aquesta gent són detinguda, la seva sortida, entenem que entrin a la presó, no? Però la seva sortida no pugui ser tan fàcil, perquè això no és un fur, vull dir, això és un robatori, uh-huh. I no és el mateix que un fur, vale? Vull dir, és que a part de la policia, la justícia també no ens ajuda en aquests casos. I cada vegada, i robatoris de gasoll, allí mateix, Artesa, va haver un intent de robar gasoll amb una granja, però com que va saltar l'alarma, van poder anar i ja no es van trobar, vale? Però va saltar la granja, clar, si no s'han de començar a muntar alarmes i muntar això, hòstia, aviat semblarà que estiguem vivint encarcelats els pagesos i ramaders, però no tenen cap més opció, eh?
Clar, tu, Néstor, parles de furs que ja has tingut coneixement de què han passat, llavors podem dir que és habitual, no aquest estil de robatori, però sí d'altres, i que cada cop se'n donen més?
Sí, cada vegada sigui pel que sigui, vale? el camp, sobretot els voltants de Lleida, tenim més furs, i nosaltres des de Unió de Pagesos hem traslladat els nostres afiliats a tots els pagesos que es denunciï, perquè si no ens ho han dit. Vale, perquè nosaltres, jo ho he explicat, home, és que no els veiem, Mossos, no els veiem patrullar. O és que no tinguin constància que hi hagi robatoris, perquè nosaltres ens basem en estadístiques que ens envia el 112. Clar, si nosaltres no denunciem el 112, ells no tenen estadístiques i no saben en els punts calents on hi ha. Si nosaltres detectem, si els Mossos detecten que allí hi ha tants robatoris, posaran més recursos, i aquests ells ho podran justificar a anterior i destinaran més recursos al camp perquè puguin ser protegits. Vull dir que això ho hem de apretar un per un cantó i els altres per un altre. I així també veuran que hi haurà més activitat policial i els ramaders i pagesos se sentiran més respaldats, més protegits, però en aquest sentit. I tindran més confiança amb la policia autonòmica, que ara hi ha un ressalt que sol la policia autonòmica sol és com si anés en contra de la pagesia. No, canviem-ho. I això és la intenció. Ho hem estat treballant durant aquests últims anys i en coordinació, vale, amb els Mossos d'Esquadra hem arribat a aquesta conclusió. Nosaltres farem la didàctica als nostres afiliats, als pagesos, per entendre-nos, i ells, quan tindran totes aquestes estadístiques, podran posar més recursos.
Uh-huh. I encara que la pregunta sembli molt òbvia, Néstor, com afecta això a tot el sector? Perquè, clar, els furs es denuncien, però la feina feta és moltíssima, no? I una feina com aquesta, no, de pagesos i d'estar el dia a dia allà al peu del canó, vulguis o no, és cansat, i quan t'atreuen d'una manera tan ràpida, no, el que has aconseguit, doncs suposo que és bastant frustrant, no, per qui es dedica a això.
Ah, però amb això, aquí al camp, aquí a Lleida, pues, bueno, no és tan habitual, però pensem al Camp de Tarragona, que hi ha els furs de garrofes, que estàs tot l'any cuidant uns arbres i a la nit te van allí i te cullen tots els fruits, hòstia, doncs pues clar, pues és que això, sabem que també els serveis territorials estan, se posaran en contacte amb els Mossos, vull dir, a nivell de Catalunya, perquè els Mossos volen la nova, com diguem, el nou interior, el nou comissari en cap, ha demanat una mica d'ajuda per part de tots els serveis territorials per saber les campanyes, perquè així puguin estar més al damunt, sigui amb la garrofa, sigui amb l'oliva, tot sigui amb l'ametlla, sigui amb l'avellana, de fruita a les nostres comarques no hi ha hagut tants robatoris de fruita, així, no? Però, clar, tenim robatoris, molts robatoris de gasoll, perquè quasi totes les casetes de rec tenen gasoll, vale? I hi ha molta sustracció de gasoll, i moltes bombes i moltes bateries, clar, i tot això, hi ha un mercat negre, ells ja ho saben, vale? Ells ja ho saben, però ells també el que volen és que nosaltres participem, ajudem-los i posem fàcil que totes les bateries portin una marca de les granges, de les finques, vale? Que identifiquem els nostres objectes, vale? Que deixem allí a les casetes o el que sigui, i a la mida del possible pues que fem que no ho posem tan fàcil, vale? Però clar, quan venen a robar ja ho saben, allà on van i ho tenen clar. I és tot això.
És molt difícil. Doncs, sí, sí. Néstor, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica com està la situació en general i també doncs, tractar aquest tema en concret, no? que ha sorprès, aquest robatori de 1.000 guatlles i 25.000 ous d'una granja.
Sí, és sorprenent, però vull dir, això perquè són guanyes, no? I són ous, però és que, vull dir, ja et dic, ahir mateix, al mateix poble, va haver un intent de robar gasoll i va ser el mateix, vale? Potser no seran les mateixes persones, però seran el mateix, diguem l'ofici o diguem mal ofici, vale?
Una pràctica que cada cop doncs, sembla ser que està agafant més empenta, en aquest cas.
Sí, clar, vull dir, clar, potser protegim molt les ciutats i quan estem protegint una cosa deixem de desprotegir una altra. Però amb això demanem als pagesos que per petit que sigui se denuncien, vull dir, i em faré molt pesat, que es denunci, i que es marquin tots els objectes que tinguem a les nostres granges i finques.
Doncs ja ho sabeu, moltíssimes gràcies, Néstor, per explicar-nos i també per donar aquests consells a tots els pagesos. Moltes gràcies, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia, tingueu.
Un any després de les grans tracturades i mobilitzacions, el sector agrari continua denunciant la inacció de l'administració. Tant pagesos com ramaders manifesten que, malgrat les protestes i el compromís de les associacions, la burocràcia persisteix i la paperassa, doncs, empitjora les dificultats per aconseguir un relleu generacional. L'Associació Agrària de Joves Agricultors ha fet un balanç crític del darrer any, ressaltant que, a més de la burocràcia exagerada, s'han produït també reduccions importants en els preus de venda de productes clau. Per exemple, preus com els de les pomes Golden, que han baixat fins a un 31,25%, i la mongeta tendrà gairebé un 20% en comparació a l'any anterior. Aquesta situació, com dèiem, agrava la crisi del sector, on la sequera i els elevats costos de producció ja complicaven la rendibilitat. A més, també es veu amenaçat el sector ramader per la possible reducció de la jornada laboral. El secretari general de SAGA ha alertat que aquesta mesura podria convertir-se en un hàndicap per les explotacions que depenen d'un gran nombre d'hores de treball per garantir la seva viabilitat. Avui sobre el tema, perquè ens faci 5 cèntims, volem parlar amb el president nacional de JARC, l'Associació Agrària de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb el Joan Carles Massot. Joan Carles, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, vosaltres teniu com a objectiu, abans de res, exposar les dificultats administratives de les que parlàvem, no?, i que afronten els joves agricultors, oi?
Sí, bueno, de fet sí, no? Això són coses ja que estem fent ja des de fa més de 20 anys, no?
Però sobretot, sobretot amb la situació que hi ha ara, no? Encara més sí. Aquest objectiu, no?, i aquest repte per endavant, perquè la situació que esteu vivint és complicada, oi?
tots moments estem venint d'un any de mobilitzacions, que va haver unes mobilitzacions importants a nivell europeu, amb la qual cosa pues, vam crear una sensibilització dins de l'administració i dins de la societat europea, no? Perquè al final era una mobilització europea, no? Reivindicant uns temes ja pues, que són històrics, no? Amb els quals amb alguns anem avançant i els altres estem negociant. No? Avui per avui, arran d'aquesta mobilització, pues, clar, fa un any, i el tema burocràcia, com tu has comentat, és un tema que està molt pendent, no sols al sector agrari, sinó que amb el propi sistema, no? La burocràcia sempre és forta quan vols fer una nova activitat o quan vols fer qualsevol gestió, ni que sigui particular a nivell d'usuari, no? I això és una de les coses que estem reivindicant al sector agrari, perquè és prou important per intentar simplificar-la. Estem en ello, i això s'està treballant a nivell de govern, ho estem fent a les taules, no? Nosaltres estem representats com a organització representada, i això ho fem en continuïtat. Arran d'altres mobilitzacions anteriors, se n'han aconseguit de coses, evidentment que se n'han aconseguit de coses. I avui vull ficar-ne una en valor, que és la llei de la cadena alimentària. Fa 3 o 4 anys va haver una gran mobilització a nivell estatal, amb la qual nosaltres pertanyem a una organització estatal, amb la qual es va aconseguir ja plasmar damunt de la taula l'activació de la llei de la llei de la cadena alimentària. I això en aquests moments ja té uns resultats fefaents, no? Inclús s'ha creat una entitat de control amb el qual ja s'han aplicat gairebé 2 milions d'euros en sancions per incomplir aquesta cadena alimentària. I això ja s'ha vist reflectat amb els preus i amb la realització dels contractes i garantir, diguéssim, els costos de producció als productors. Això ja ha estat un pas molt important en el qual evidentment s'ha d'anar polint aquesta llei, però ja és un referent a nivell europeu. Ja hi ha països europeus que intenten copiar, volen copiar aquesta llei per assegurar que tota la cadena de la vàlua de valor dels productes estigui garantida des de la producció fins al consumidor, no? Mm-hmm. Aquest és una fita important que s'ha aconseguit. Evidentment que se n'ha de aconseguir més de coses. Pràcticament, aquesta setmana tenim taula agrària amb el qual hem de tancar ja els ajuts per la sequera que provindran del fons agrari que s'ha aconseguit, diguéssim, que el govern fiqués damunt de la taula. Un fons de 45 milions anuals que ve procedent de les renovables, dels beneficis de les nuclears, i això farà de que el sector agrari disposi d'un pressupost de 45 milions d'euros anuals dins del pressupost que té agricultura per, diguéssim, per garantir les inversions i la incorporació de joves. I ara pues, s'utilitzarà enguany per intentar pal·liar els efectes de la sequera de l'any 2024 i que encara va quedar en remanent. En aquests moments, què podríem dir com va el sector agrari? El sector agrari en aquests moments està en una situació de preus continguts, els costos, evidentment, estan pujant, però, de moment, evidentment, va a barris, hi ha sectors que pateixen més que d'altres, els sectors càrnics jo crec que estan funcionant molt bé, el sector de la fruita farà enguany unes bones liquidacions, tot i que ha baixat la producció, però estem atents en tot el que pugui passar i, sobretot, defensant al màxim el sector perquè quedi garantida la seva viabilitat i la seva continuïtat. I per això apostem, sobretot, en el relleu generacional, que creiem que és bàsic per mantenir l'activitat agrària. Vull dir, tothom és lliure d'entrar en aquest sector, però sí que volem demanar prioritat, sobretot, a la incorporació de joves i als professionals perquè s'aposti per aquestos amb el pressupost de què disposa el Departament d'Agricultura.
Fins ara, entorn al relleu generacional, s'havien promès ajudes o s'havien proporcionat ajudes o és una, doncs, una part d'aquests problemes que realment doncs, s'ha de fer com més implicació per part de l'administració, s'han d'implicar més?
El relleu generacional, la incorporació de joves, és prioritari. Per nosaltres com a organització és prioritari i així ho encomanem a l'administració. I l'administració té molt clar que el relleu generacional ha de ser prioritari. Evidentment que s'hi ha de ficar més recursos, un jove que es vulgui incorporar o que vulgui seguir o succeir una explotació, s'hi ha de ficar una catifa vermella perquè ho tingui fàcil. Evidentment
si li demanen previabilitat. No tot ha de ser per a la mà i invertir, no? Sinó que hi ha d'haver un pla de viabilitat i hi ha d'haver resultats en tot això, no? Però, evidentment, que és una de les prioritats de nostres com a organització i està clar de que això el govern ho té molt clar. Ara, nosaltres apretarem perquè s'hi fiquin els màxims mitjans perquè hi hagi una continuïtat de relleu generacional.
I quines dificultats burocràtiques resulten més greus en la gestió d'aquestes, de les explotacions dels joves agricultors? Quines són les més difícils?
Els joves i de tots, no? Avui pues, hi ha molta paperassa en el tema de justificar els cultius. Evidentment estem cobrant, si es cobren uns ajuts s'ha de justificar i això fa falta burocràcia i justificar tot el que estàs fent. Però, a veure, jo ens sembla molt bé que hi hagi un control, que passi que el control avui en dia el que necessitem és que sigui molt més simplificat, molt més fàcil. Sí que en aquests moments estem en un temps de digitalització i això acabarà facilitant-ho tot. Evidentment, hi ha una part del sector que està en bretxa digital, o sigui que no està preparat i capacitat per això, però sí el que es demanarà és de que s'hi digitalitzi tot i tots els joves que s'acaben incorporant i tota la gent que s'acaben incorporant quedi debidament formada per poder adaptar-se a la digitalització i per això també faran falta recursos.
I com veus, per exemple, el futur, parlant d'aquesta digitalització, com veus el futur del sector agrícola?
El sector agrícola jo crec que és estratègic i això es veu a les polítiques globals, no? Amb els acords amb els tercers hi ha molt interès en el sector agrari. Sempre ho han dit que el sector agrari acabarà sent un sector estratègic per damunt de l'energètic, perquè al final es tracta d'alimentar la població mundial i cada vegada més població, i cada vegada hi ha població que té més a l'abast dels aliments. I això vol dir de que d'una manera o d'una altra hem de continuar amb l'activitat i d'una manera o altra s'ha de continuar potenciant la productivitat. I per això hi ha molta aposta i molta estratègia en el sector agroalimentari i jo crec que serà una economia de futur i per això, i això el primer que ho ha de fer és creure-se la comunitat europea, Europa, no? Si Europa se ho creu i creu en la sobirania alimentària, ha d'apostar per la producció dels productors d'Europa i per això s'ha d'aplicar polítiques per garantir aquesta sobirania alimentària.
Doncs Joan Carles Massot, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs aquesta situació després de les grans mobilitzacions que van haver-hi i les tracturades de just fa un any. Gràcies per parlar amb nosaltres i actualitzar-nos el tema.
A vosaltres, moltes gràcies.
La firma española de joyería artesanal Plata de Palo celebra 20 años de trayectoria con una apuesta firme por la sostenibilidad y también la inclusión social, además teniendo en cuenta que un tercio de su plantilla está formada por personas en riesgo de exclusión, una iniciativa poco común en el sector del lujo, por ejemplo, y también en la moda. La marca ha mantenido su esencia artesanal con talleres en Córdoba y también en Barcelona y ha pasado a estar liderada por Sergio Ortega y con Cristina Estampa, que hoy lo tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco cómo han sido estos 20 años detrás de Plata de Palo y también los objetivos que tienen de cara al futuro. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Antes que nada, enhorabuena por estos 20 años con una marca de joyería, ¿no? Porque no es nada fácil mantenerse en este sector. Y por Plata de Palo, porque el nombre, ¿de dónde sale?
Mira, gracias por la enhorabuena. Es verdad que no hay muchas empresas, ¿no?, que consigan sobrevivir y más en una categoría tan competida. Uh-huh. El nombre sale porque originariamente Plata de Palo, cuando se fundó hace 20 años, sus piezas principalmente usaban dos materiales. Uno era la plata y el otro era el ébano. Entonces, de ahí el fundador pensó que al final podía combinar los dos nombres, ébano, pues la madera, un palo de madera, y de ahí, pues con la expresión, ¿no?, de pata de palo, pues el combinar la plata y el palo que era del ébano, en una misma palabra, que era plata de palo. Uh-huh. Y así es como este nombre pues tuvo su origen y ha pervivido como marca a lo largo del tiempo.
Y ya 20 años, ¿no?, de esta marca, y además haciendo un trabajo también muy importante, no solo a niveles de moda, ¿no?, y de joyería, sino que también personal, ¿no?, por esta inclusión social, ¿no?, y con vuestra plantilla formada por personas, ¿no?, en riesgo de exclusión. También supongo que esto lo empezasteis a hacer por algún motivo. ¿Teníais, por ejemplo, alguna historia personal que os afectaba especialmente, o simplemente como una misión de hacer algo importante por esta gente?
Sí, mira, te explico. Plata de Palo, nosotros cogimos el traspaso hace unos meses. Nosotros somos dos personas que veníamos de un mundo, de una carrera profesional en multinacional, y queríamos coger un proyecto propio, y nos encantó esta marca, que es una marca que tiene un estilo muy especial, con mucha personalidad dentro de la categoría, y le quisimos dar un enfoque especial a este proyecto, que además de ser una empresa, ¿no?, que creciera, que fuera rentable, que tuviera este componente social, que para nosotros es importante. Entonces, lo hemos querido definir en dos aspectos. Uno es el que nuestra plantilla pues fuera una plantilla diversa, donde todo el mundo tenga cabida, obviamente con toda la valía profesional de todas las personas que conforman el equipo, pero que el hecho de tener un origen o unas capacidades o venir de un entorno X, pues no fuera una barrera a la hora de entrar en la empresa. Y es por eso pues que al final nosotros pensamos que en el equipo tiene que haber personas de diferentes componentes, y tenemos pues a personas que a lo mejor venían de un entorno en riesgo de exclusión social, o que tienen capacidades diferentes, o que son de una determinada edad, ¿no? Y es algo que queremos mantener y que vaya creciendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y el otro componente social es que en las colecciones que vamos a ir lanzando de ahora en adelante, cada colección estará asociada a un fin social. Nuestras colecciones están asociadas con diferentes geografías del mundo, porque siempre la marca se ha alimentado del exotismo y de la riqueza que tenemos a nivel mundial, y tendrá asociada una causa social, y parte de los beneficios se donarán a esa causa.
Eso, Cristina, dice mucho de la marca, ¿no? Y dice mucho de los trabajadores que hay detrás, como vosotros, ¿no? De estos, tanto tú como también Sergi, ¿no? Que imagino que estará también por ahí, ¿no? Que habéis formado todo este equipo. Y sobre todo en un sector, no en un mundo, el de la moda, hablamos ahora de joyería, pero en el mundo de la moda en general, que es muy difícil, ¿no?, ver, por ejemplo, esta inclusión, esta apuesta también, por ejemplo, por la sostenibilidad. Sí que es cierto que de hace un tiempo para acá se va viendo más, ¿no?, y se va abriendo más camino, pero aún así son iniciativas poco comunes en estos sectores, y dice mucho de vosotros, ¿no?, que desde un principio apostéis por esto. Y sobre todo, dime.
Mira, para nosotros pensamos, y quizá también un poco por la trayectoria que hemos vivido, ¿no?, de al final estar en multinacionales, y al final es un poco el mundo al que vamos, ¿no? Hay muchísima globalización, y nosotros creemos que al final, dentro del mundo en que vivimos, pues un poco que se vuelva a dar valor, ¿no?, a lo que está hecho de forma artesanal, a lo que está hecho aquí, ¿no?, con mucho esfuerzo, con mucha pasión, donde al final todas las personas pueden tener cabida trabajando, y donde hay un fin más allá, que además del lucrativo, pues haya un fin social, que tiene que tener cabida, ¿no? Porque al final, si solo vamos a los procesos industriales y a las ¿no?, grandes empresas globales, pues se pierde, ¿no?, la esencia del comercio local, de lo hecho aquí, de lo artesanal,
esto es importante, ¿no? Y luego la parte sostenible, obviamente, es crucial, ¿no? Ya es indispensable en el mundo en el que vivimos, porque si no, de aquí a unos años no tendremos mundo que dejar a nuestros hijos.
Así es.
Entonces, pues, no tener grandes stocks, sino que fabricar unidades limitadas, que el packaging sea sostenible, que los materiales sean reciclados en su gran mayoría, pues eso también es un componente importante. Y al final, el mundo en el que operamos es el que es, pero se puede operar de otra forma, ¿no? Cuidando más los detalles del proceso de producción y el equipo y la manera como haces las cosas. Y nosotros pensamos, bueno, para nosotros es como nuestra manera de entender que se pueden hacer los negocios de otra manera también.
Claro. Y en un mundo en el que todo está en constante cambio y sobre todo afecta mucho todo esto a los comercios de proximidad, ¿no? Y a las pequeñas empresas. ¿Qué objetivos tenéis de ahora en adelante? Porque tenéis iniciativas como estas que comentas muy prometedoras, pero de ahora en adelante, del mismo modo que habéis hecho todo esto, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer para mejorar también pues la sociedad en la que vivimos, que al final indirectamente también lo estáis dando a conocer? ¿Qué retos tenéis dentro de unos años o para los próximos 20, por ejemplo?
Bueno, nosotros un poco la idea ahora es, acabamos de coger el traspaso de esta marca, es afianzar la empresa y la visión que tenemos futura es que estas palancas que hemos definido, ¿no?, de continuar con una producción artesanal, con una producción local, sostenible, con un equipo diverso, ¿no?, de diferentes fuentes y con un componente social que podamos dar parte de los beneficios a causas sociales, pues que esto se afiance, obviamente, pues ganando en distribución tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y estamos trabajando en esta dirección, ¿no?, para consolidar el proyecto y para que de aquí 20 años pues siga siendo una pequeña y mediana empresa, pero con un crecimiento sostenible y rentable a la vez, ¿no? Entonces, tenemos unos objetivos marcados en esta dirección de crecimiento, pero siempre respetando estos pilares que para nosotros son importantes.
Muy bien. Y ya, Cristina, para acabar, por ejemplo, el perfil de compradores, ¿no?, los clientes que vienen a Plata de Palo a comprar joyas, ¿cómo son? ¿Hay edades específicas? ¿Compran más mujeres que hombres? ¿Qué es lo que podéis ver haciendo un análisis, por ejemplo, de vuestros compradores?
Sí, Plata de Palo, más que para una edad determinada, sobre todo va, y más que una marca de complementos, define un poco un espíritu de vida, ¿no? La gente que le encanta Plata de Palo es gente que tiene las cosas muy claras, que quizá porque ya ha probado muchas cosas en la vida y también se ha equivocado y se ha tenido que volver a levantar, ¿no? Pues tiene muy claras las cosas y realmente mucha personalidad, y entonces no le importa pues lo que piensen o lo que pueda decir la gente, y realmente disfruta pues viviendo sus sueños y luchando por ellos y diciendo cómo le gusta, diciendo las cosas que le gusta. Y un poco a nosotros nos encanta este espíritu de vida, ¿no?, de la gente que lucha por lo que cree, que no tiene tapujos, que no tiene filtros, y precisamente en este sentido estamos retrabajando, ¿no?, un rebranding de la marca para animar y empoderar a la gente a que siga, ¿no?, este espíritu de los clientes de Plata de Palo, ¿no?, a que se anime a vivir la vida y a luchar por lo que cree y por sus sueños.
Pues Cristina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo han sido estos 20 años y sobre todo la manera de pensar por la que habéis apostado durante todo este tiempo. Gracias, y seguiremos también pendientes de los próximos años que vengan. Gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros en vuestro programa.
Gracias. I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Espero que acabeu de passar un molt bon diumenge i comenceu demà dilluns amb tota l'energia possible. Nosaltres us la enviem des d'aquí amb tot el nostre amor. I esperem això, que tingueu un molt bon diumenge i que passeu una molt bona setmana. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.